socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Del 2 al 6 de setembre, viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a la 92.2, Ràdio Vila-real. Des del restaurant El Casino, vos aproparem els protagonistes de la festa. Gaudiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Una jornada més, ja estem a la 92.2 de la freqüència modulada. Un minutet del que passa de les 12. Núria Gutiérrez, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs un dia més, Equador de les festes patronals en honor a la Mare de Déu de Gràcia. Doncs anem ja a presentar-los, els protagonistes que ens acompanyaran fins a les 2 del migdia. Tenim overbooking, com a nosaltres ens agrada, de gom a gom, la bodeguilla plena durant les 2 hores.
Així és, i comencem d'ací no res, perquè ja les tenim per ací, i el tenim per ací. El president de la Junta, José Pascual Colas, també reina i dames. Avui només parlarà Carmen, la reina, divendres tornarà amb les seues companyes. Però després arriben ja representants
avui
polítics.
Avui hi hauran molts representants polítics, Ciudadanos de les Alqueries, de Benicàssim, Compromís, Nules, també tindrem Unides Podem, concretament la diputada a les Corts Irene Gómez, i com no, no pot faltar tampoc l'equip de govern, així com també ens acompanyaran des del Partit Popular. Molts polítics que no volen perdre's l'oportunitat de passar per la bodegueta de Ràdio Vila-real.
Però també obrim les portes d'aquesta bodegueta a altres col·lectius, per exemple, aquestes penyes fundadores. El president de la Junta és d'aquesta penya, però en convidem a altres integrants de la Merla per a que ens parlen d'aquests 40 anys d'història.
I tampoc pot faltar les exposicions. Per exemple, anem a parlar amb un escultor que està exposant les seues obres ací a la sala d'exposicions del Centre Social de la Fundació Caixa Rural, i ens explicarà per què té aquesta afició i per què va decidir exposar.
Doncs també hi estarem, i també tindrem a la gent de l'Hospital de la Plana i Creu Roja, no? També diguem l'àmbit més sanitari, i representació cultural del Dolçainer de Tales. Ens ho van contar fa uns dies al programa de tradicions, però avui tornen.
Doncs bé, tots aquests i molt més, els protagonistes d'aquesta jornada de dimecres, com dèiem, Equador de les festes patronals. Quedeu-vos ahí perquè comencem una mínima pausa i anem amb els primers protagonistes de la jornada.
Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación, porque lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a Estuditecles. Estuditecles, tu centro de estudios en Vila-real, en calle Molino número 11, esquina Acequia Mayor. Teléfono 964-52-1548.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Carregadet. Anem a començar ja amb els primers convidats, representants de la festa. Des de la Junta, el seu president, José Pascual Colas, molt bon dia.
Bon dia.
I repetís, la reina de les festes, Carmen. Robert, molt bon dia.
Molt bon dia.
No, com amb Carmen vam parlar dilluns, primer amb el president, com estan ja arribats a l'Equador, com van els ànims, ganes ja de que arribi el que elles no volen que arribi. Suposem que cadascú té ganes d'una cosa.
Sí, és un poc aquesta sensació contradictòria. Ganes de que arribi el que tu dius, pues, perquè el cos i la ment pues, ja es comencen a estar cansats, però per l'altre costat n'hi ha que assumir-ho i que continuï la festa, que encara que queda molt per a tot el món, però en aquest cas especialment per Reina i Dames, per tot el que elles representen, clar.
Com està veient aquestes novetats, per exemple, la Fira Gastronòmica? Vostè, que també ha sigut membre de la comissió, ja ha explicat, no, lo difícil que és que un esdeveniment d'aquestes característiques aguanti les condicions actuals, però com ho veu?
Ho veig bé, no? Els temps han canviat i a vegades quan antics companys i persones que en el seu moment van estar en la Fira de la Tapa, ara Fira Gastronòmica, que si tal, que si qual, pues jo feia això, tal... Jo sempre comento el mateix, les coses canvien, els costums canvien i feia falta donar-li un nou enfoque. Ara, per una sèrie de circumstàncies, s'ha produït aquesta situació favorable que se monte en un lloc que també va tindre la seva polèmica, encara que crec que ara ja no... aquesta polèmica, diguem, està ja molt, molt diluïda, i per les notícies que jo tinc a través de la Comissió de Penyes està funcionant. Entenc que en aquest cas n'hi ha 5 casetes d'hostaleria, 5 hostelers, 5 empreses d'hostaleria, i algunes pues, es anirà millor que altres, però això sempre, sempre ha passat i sempre passarà. És inevitable, però per lo que pareix, pues, diguem que en general, bé.
També es parlava, ens deia ahir el president de la comissió, que consideren que caldria una miqueta més d'implicació per part del consistori, per part dels tècnics, per a facilitar una miqueta la tasca, ja que és voluntària, no? I cada vegada la ciutat és més gran i pot ser una miqueta més de diners, no? També per a que no ho assumisca tot a pulmó, per així dir-ho, la comissió.
Bé, jo no sé el que te va dir el president de la comissió de Penyes, però jo te puc dir que la Junta de Festes ha ficat molt en eixa fira gastronòmica a tots els nivells. Insistís.
No tant en la fira, sinó en general, en l'organització de les festes.
Bueno, este també seria un tema... lògicament, sempre tot el món volem que les altres parts pues, col·laboren més, aporten més, etcètera, etcètera, etcètera. Però bueno, crec que... jo crec que una circumstància, insistís en allò, el món en el que vivim, que damunt vivim un poc allò en el món de la queixa, però la queixa verbal, que d'ahir no passa, no sé si afortunada o desafortunadament, però n'hi ha que... per mi una circumstància molt especial, que ho dic moltes vegades. Comissió de Penyes i Junta de Festes, llevant de José Pascual Clas, que cobra de l'Ajuntament de Vila-real com a treballador, no com a president de la Junta de Festes, tot el món està així de forma altruista. Claro, d'una manera o altra té que compaginar aquest treball, insistís, altruista en tants i tants apartats de l'Ajuntament de Vila-real, tants i tants funcionaris dels distints departaments de l'Ajuntament de Vila-real que, lògicament, cobren i me pareix lògic, normal i res a objectar. Entonces, buscar aquesta, no, aquesta simbiosis entre la gent que està de forma altruista i la gent, funcionaris de l'Ajuntament de Vila-real, que insistís, és la seva professió i és per on porten el seu jornal a casa, pues a vegades no és tan fàcil. Entonces, claro, sempre estem en allò de que el que està de forma altruista diu que l'altre se tindria que implicar més i viceversa. On està la solució? No existe la solució perfecta. Però bueno, crec que d'una manera o altra això simbiosis en un percentatge prou elevat funciona. I sempre se pot millorar més, però insistís, en un procés elevat funciona.
Doncs ara anem a parlar una miqueta en Carmen, què tal ha anat aquest dia i mig que no mos hem vist, perquè esteu per ací, no? Ahir, per exemple, hi acudim, ens van dir que vos va arribar prou, no?, la situació, i que no sabem si aneu a ser voluntaris. No? Això com està? Que ens ho van dir des de acudim?
Vam escoltar tota l'explicació de cada una de les moltes dificultats que n'hi ha, perquè no estaven totes. I jo en ma casa ho hem viscut un poc d'alguna manera la minusvalia perquè m'abuela, però sí que ens vam conscienciar totes d'anar a algun dia a fer un voluntariat o algo, perquè jo personalment me sinc molt bé quan ajuda altra gent, bueno, crec que tot el món. Entonces pues vam estar parlant i ara estos dies estem parlant un poc així per damunt a veure quan mos va bé, perquè claro, volem anar totes juntes, però és molt difícil coincidir les 5, encara que no ho parega, perquè 5 ja són moltes.
Però sí que és l'objectiu, no? I vosaltres que sou jove, igual arriba més fàcil el missatge a la gent jove, que de vegades pues, no és del tot respectuosa, no? Estan de festa i diuen, pues, si ha hagut un problema ja s'apanyarà.
Sí, també mos van dir de fer d'alguna forma implicar a totes les penyes, invitant a una persona de cada penya com a representant de la penya per dir que han ajudat o que han fet voluntariat, i la veritat és que ho vaig veure molt bona idea, és conscienciar a tot el poble de la situació de veritat que està passant en aquestes persones.
Vau tindre aquesta part de conscienciació social, però també festa amb els empedraus. Què tal va anar? Vosaltres cuineu o cateu o no res? O sou convidades?
No.
No?
Vam provar, vam votar els empedraus. N'hi ha que dir que la gent deu d'aprendre a cuinar empedrau, perquè la cosa va estar difícil, però fàcil. Difícil perquè n'hi ha que provar molt de plat i la meitat estaven molt salats o socarrats, però és que estaven bons, de veritat, que no era bona els guanyadors perquè estaven molt bons.
Ahí queda un toc, les paelles les cuinen millor que els empedraus?
No ho sé. Este any mos va tocar una paella que havíem ficat caldo de peix. Si feia gust de peix la paella, va ser molt raro.
Bueno, espera sorprendre, a que vuelva a sorprendre, pues això està.
Totalment, a mi m'ajuda la primera en provar, i vaig dir, ui, així algo no me quadra.
Però bé, no? Per ara ja arribats a l'Equador de les festes, els ànims van bé?
Sí, avui estava dutxant-me i ho estava pensant, i m'he deprimit un poc, però he dit, no, vaig a estar mal, vaig a disfrutar del moment, i disfrutem a tope tot, i ja quan s'acabi, pues s'hauran acabat.
Ja està, d'això sí que sembla parlem divendres, perquè torneu a vindre, i col·les que queda la Junta així fort, durant aquestes festes.
Com?
La Junta, que li queda fort ara en la recta final de festes?
Ara, a nivell de Junta, pues, alguns plats forts ja han passat, com per exemple el dinar de la tercera d'ahir dimarts. Ara, pues, queda, diguem, tota l'organització de los secretos, que crec que també pot ser un bon concert, d'on estar... Com sempre té el seu públic, la plaça estic segur que també estarà plena, i el divendres el sopar de veïns davant del camp de futbol, que també és un acte que necessita molta dedicació i moltes hores prèvies. Entre altres podríem destacar això.
I sé que encara falta una miqueta.
Sí, encara falta una miqueta, i això, compaginar festa en treball i tota la responsabilitat que comporta, pues, és un poc complicat, però bueno, al final ho farem i tot el món ho fa amb molt de gust, i jo sempre dic el diumenge en el dinar de fi de festes que aquesta satisfacció d'haver junta de festes col·laborar des de primeríssima fila en fer les pobles del nostre poble, això no té preu, i en això tots volem satisfets a casa.
Esperem que la satisfacció culmini. Crec que a vostè el saludem d'ací no res. Li diem fins ara?
En un altre vessant.
S'ha portat el polo de la penya? O...
Pues la veritat és que ni m'ha parat a pensar, però com diu la reina, no el duc mai, però és que...
No mai el duc.
Ells de casa a les 7 del matí torna a les 12, a la 1, a les 2, i no n'hi ha temps ja amb més coses.
Doncs ara el saludem com a membre de la Merla, no el deixem anar molt lluny, i Carmen, mos veiem divendres, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres anem més convidats, estan saludant-se, però és que no anem a fer ni paró perquè se'ns acumula. Tenim a la diputada de les Corts i portaveu adjunta, que ja feia unes setmanetes que no la veiem, Mònica Álvaro, molt bon dia.
Molt bon dia, després de saludar a Colàs, que sempre és un plaer, encara que te pregunte que què fas així, recordar-li que este és el meu poble, que jo vaig i vinc tots els dies del món i que no puc estar sense passar per les festes del meu poble, com a no.
Ara ja te tractaven com una forastera.
Ells ho intenten, la gent ho intenta, però jo sóc fidel al meu poble i ho dic i ho repetis. Jo vaig i vinc a València tots els dies, però tots els dies a mi m'agrada xafar el meu poble, dormir al meu poble i sobretot tindre la gent del meu poble com es Santi ben a prop.
És que mos hem ficat a parlar, sí que és de veres si no havíem saludat al seu company regidor, Santi Cortés. Molt bon dia.
Bon dia.
Sí, bueno, anfitrió, perquè vostè, diguem, la tasca l'ha desenvolupat sí, però una local.
Sí, no, jo pràcticament les últimes setmanes no he sigut al poble, alguna escapaeta per anar ben de vacances que tots haurem fet, però al setembre una altra vegada a tope en les festes i gaudint de tot el que representa aquesta i sa cultura popular i les festes nostres. Vull dir, últimament del poble no és molt.
Crec que ara amb vostè tornem a parlar, és igual que en Colas, no el deixem anar i vostè torna ara també perquè a part de regidor té altres coses així al poble, està en la colla gegantera, per exemple.
Sí, d'ací un moment, com bé sabeu, quan puc, ajude a dures gegants, no? Que tenim lo dels dos senyors de Tales, que s'hauria d'haver fet al maig i que ho hem fet ara per raons de pluges, totes aquestes coses, i sí, jo quan puc, i com sabeu que no, sobra gent, ho dic per si algú es vol apuntar també a la colla gegantera, doncs ajude una miqueta i per descomptar no hi ha problema, això no podem faltar.
Ara en parlarem del dolçainer de Tales, però, diputada, ens agradaria saber com està anant aquest inici de curs, tot i que hem vist que durant l'estiu igual baixa una miqueta la maquinària, però no para.
No, no, jo me vaig reincorporar el 9 d'agost a les Corts Valencianes i me reincorporar en força perquè, clar, ja sabem tots que este paró premeditat de Pedro Sánchez, que jo no sé què fa, però hauria estar fent govern, de moment ja ens ha costat 1.000 milions d'euros als valencians i valencianes. Va haver una proposta del conseller d'Hisenda de recortar, de fer ajustos als pressupostos, pressupostos que hem votat els parlamentaris, els diputats i diputades, en el meu cas, que hem votat i que volem que se duguen a terme. Hi ha una proposta perquè el senyor Pedro Sánchez no està fent govern. Doncs la nostra proposta és que el senyor Pedro Sánchez es fiqui a fer govern de forma immediata, que comencen ja aquestes negociacions i, per tant, no hi hauria que haver aquests ajustos que tenim, com per exemple l'IVA, l'IVA que paguem les comunitats, no l'estem rebent, i això són quasi aquests 1.000 milions d'euros que li comentava. Per la qual cosa, en agost ja no vam tindre temps de seguir gaudint de les vacances, sinó que ens vam ficar immediatament a reclamar-li al senyor Sánchez i a veure aquests ajustos que no afecten a les persones i especialment a les àrees socials.
I també ara que estem, no, així ja quasi ficant el punt i final al període vacacional, es parla de la taxa turística, una taxa volguda per alguns, criticada per altres. Crec que en el cas de Compromís la defensen, no, perquè n'hi ha altres països o altres ciutats grans turístiques que la tenen.
Sí, sí, nosaltres la taxa turística ja la proposàrem la legislatura anterior i a més la proposàrem d'una manera que fins i tot l'Ajuntament regís pel Partit Socialista, que és qui més està oposant a aquesta taxa, junten el PP, com puga ser l'Ajuntament de Xàbia, un ajuntament eminentment turístic, estarien que sí, que els agrada la proposta de Compromís, perquè la proposta de Compromís és que aquesta tasca la imposen i sobretot la tramiten, la gestionen i reben els imports és ajuntament. Nosaltres som un partit de caire municipalista, creiem en els ajuntaments, creiem en gent com Santi, que està així en l'Ajuntament de Vila-real i que pot desenvolupar molt bé la seva feina, i pensem que si s'ha d'imposar aquesta tasca turística, que nosaltres pensem que és beneficiosa, vostè va a qualsevol ciutat ja no europea, de qualsevol lloc, i paga una taxa turística, pensem que si de ficar-se al País Valencià seria bo que la tramitaren els ajuntaments i que revertira en els llocs on la gent pernocta, evidentment.
I també altre dels assumptes que s'ha parlat molt aquests dies és la situació de la citricultura i també es defensa, no? A veure què passa, sobretot ara que sembla que Vigo ha obert portes a productes de Sud-àfrica, més que poden vindre amb algun tipus de problema per al producte d'ací.
Efectivament, nosaltres fórem els primers que es negàrem ja en el nostre representant a Europa quan va vindre la proposta de Sud-àfrica, fórem els primers en ficar el veto. El nostre representant Joan Baldoví ha sigut molt, molt, molt contundent. Les nostres polítiques en el Consell sempre han beneficiat de la citricultura i ahir estem i ahir tornarem a estar. I sobretot doncs, intentant que totes aquestes plagues, que, com ara les que venen per Galícia, no afecten al nostre sector, sinó que imposant les millors mesures polítiques i també les millors mesures per a que això no arribi al sector citrícola.
També ens agradaria, diputada, saber, tot i que ha comentat que ja fa unes setmanes es va reincorporar a la tasca a les Corts, quins són els deures, no? Enguany, què s'ha marcat, què voldria aconseguir, no? També des de la seva defensa aquest hemicicle.
Doncs mira, la setmana que ve venim a Castelló amb la vicepresidenta Mònica Oltra per a parlar d'aquest pacte contra la violència masclista, aquest pacte que han firmat moltíssimes ciutats, que moltíssimes ciutats secunden, com ara Vila-real, que moltíssimes associacions secunden, i que necessitem aquesta llei d'igualtat. I això és la meua tasca principal en dos anys vista d'esta legislatura. Una llei d'igualtat, tal com foren ja la llei de serveis socials, doncs ficant el meu granet de sorra en aquesta llei que permetisca que les condicions entre homes i dones siguin més igualitàries. I a banda, doncs, tenim la reforma horària, uns usos dels temps més raonables. Els nostres xiquets estan dormint, no arriba una mitjana de 8 hores i per la qual rendeixen menys en les escoles que els escolars europeus, per exemple. Són moltes les tasques que tenim aquesta legislatura, però ben definida i a curt termini la llei d'igualtat pensa que és molt necessària.
Doncs anirem parlant i també amb el regidor com s'afronta aquest nou curs. Ara des de l'oposició ja hem vist que no és que no n'hi hagueren quan estaven vostès a l'equip de govern, però ara ja es materialitzen més aquestes divergències, no?, entre l'equip de govern i Compromís hacia el consistori.
Bé, divergències evidentment s'han de materialitzar perquè és evident que estem a l'oposició. L'oposició, per cert, també té un paper que està reconegut fins i tot a la Constitució, que és un paper de vigilar, de contrastar el que el govern fa. Per això és positiu que hi hagi oposicions, no? Divergències a vegades que també es materialitzen perquè l'esperit del ple, no?, de moderació, doncs no és l'esperit que esperarien, no?, del que ha de fer el paper de moderació, i per això apareixen moltes d'aquestes divergències. Però al mateix temps he de dir que també hem fet propostes i continuarem fent-ne en positiu, com se n'han fet últimament, que l'objectiu que tenen en definitiva és construir, són constructives, com ara la que va presentar Maria Fajardo de posar com a preferents les emergències humanitàries. Lamentablement, a vegades hi ha partits que actuen abans amb preferències partidistes, amb preferències d'obediència al seu partit, que no, en aquest cas, de posar les urgències humanitàries com a preferents, que era el títol de la moció, no? Després se n'ha fet sempre d'un gran massa. Per tant, la nostra tasca d'oposició, que crec que també és necessària, vull dir, l'oposició ben feta és molt productiva també. La continuarem fent amb el mateix esperit amb el que vam governar, és a dir, de construir i d'aportar. I com que tenim al govern també a persones com Mònica, que treballen des d'ahir i que ens aporten, que porten propostes, porten coses al poble, doncs nosaltres, com sempre, continuarem vinculant tot i ser treball que també es fa des del Consell per a beneficiar a Vila-real, evidentment. I això és el nostre espírit.
I què li demanen, tot i que Mònica és d'ací de Vila-real i pot conèixer, no?, la situació que li demana Compromís Vila-real a la Generalitat per a Vila-real?
Doncs bé, nosaltres continuem tenint, diguem-ne, continuem tenint necessitats en l'àmbit social, continuem tenint necessitats en l'àmbit educatiu. Comencem un nou curs, jo personalment estic molt implicat per raons evidents, perquè soc professor en l'àmbit educatiu i sé que sempre hi ha noves necessitats. Per exemple, una en les adaptacions a l'alumnat, no? Doncs sempre està el xarxa llibres, que això no existia abans, però sempre tens, per exemple, se m'acut ara una adaptació que has de fer a una persona que té una deficiència visual, i aleshores què necessita? Perquè l'altre dia parlàvem de la igualtat que és el que proposava el Partit Popular, a tots igual, i aleshores una xiqueta que té una deficiència visual li posa un llibre en lletra Arial 12, no? Si cal, la posa en Arial 30. I aleshores en aquestes adaptacions sí que és veritat que hi ha coses que crec que poden anar avançant, i a través dels professionals jo estic convençut que seguint en la mateixa línia tot això s'anirà aconseguint, però són necessitats que encara estan ahí.
Doncs continuarem parlant, i sí que ja per últim, com es presenta la recta final de festes, compaginant, suposem, obligacions, no?, polítiques, personals.
Doncs la veritat és que jo demà tinc un dia molt, molt saturat a les Corts Valencianes. Demà tenim diverses reunions, demà tenim diverses associacions que atendre també a les Corts Valencianes, per la qual cosa pensa que fins divendres ja no tornaré al poble a gaudir de la festa, per la qual cosa esperem aprofitar este cap de setmana.
I el regidor?
Bé, una miqueta intentant compaginar tot, no?, perquè sabeu que nosaltres treballem, tenim les nostres faenes, família, faena a l'Ajuntament, faena del meu àmbit laboral personal, però he de dir que ho faig tot contentíssim de servir a la gent, al poble, a la societat. O sigui, que no em queixi de que no puc més, no estic content d'estar ocupat, m'agrada.
Esperem que dins les ocupacions puguen gaudir. Mònica, Álvaro, Santi Cortés, moltes gràcies i parlem pronte.
A vosaltres, com sempre.
A vosaltres, gràcies.
Una pausa mínima, de seguida més convidats.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Hola, creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del nuevo Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Qué necesitamos para fiestas? Lo primero, la ropa serigrafiada o bordada. Y para cocinar, importante, paellas, cazuelas de barro, parrillas para la chulla... Lo tenemos todo. Chicas, ¿qué os parece si vamos directas a Big Mother Arbo? Allí lo tenemos todo. Y por ser de peña, nos hacen descuentos especiales. Big Mother Arbo, Avenida Pío 12, número 55, de Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39, de Villarreal.
Protagonistes a Ràdio Vila-real, protagonistes de la festa, clients que volien apropar-se també a felicitar-nos les festes perquè no podia faltar a la cita setmanal l'agència de viatges Escapa't i el nostre Paco Arrufat. Bon dia.
Hola, Núria, molt bon dia i molt bones festes.
Bueno, hem de dir que has adelantat la cita, avui és dimecres, de normal vens dijous, eh?
Un dieta ja van.
Com portes les festes? Perquè m'imagino que treballant també, no?
Pues treballant en l'horari habitual d'Escapa't, dedicant-li hores i temps als nostres clients i pues, mantenint l'agència oberta per a poder continuar donant servei.
Bueno, hem de dir que imagina que també pensant un poc de cara a la tardor-hivern, no? A la temporada tardor-hivern, que és molta la gent que aprofita també per anar-se'n de vacances.
Així anem, ens queden apenes 20 dies d'estiu, i és moment d'anar pensant en la tardor i l'hivern. Hi ha opcions per a poder fer escapadetes als ponts, hi ha ofertes per a Cap d'Any, hi ha un munt de circuits culturals d'autocar per a viatjar per Espanya ara que se n'ha tornat a anar la calor i continuar coneixent el territori nacional.
I és que n'hi ha llocs que avellís més visitar-los en hivern, quan fa frescoreta.
Pues sí, pues anar-me'n a fer un itinerari, per exemple, de Pueblos Blancos al sur d'Espanya, en la zona d'Andalucía, pues anar-me'n en ple mes d'agost, pues no a Bellís. Ara que comença el bon temps, sí que a Bellís tornar a trobar aquesta frescoreta, en passejar pels carrers, igual que viatjar al nord o anar-me'n cap a Europa, que hi ha destinacions que quan aplegarà el desembre ja no mos avellirà, però ara tenen un clima i una temperatura estupenda per a poder visitar-les.
I que n'hi ha gent que potser jo me guarde les vacances perquè a mi la calor... A mi no m'agrada. I damunt la massificació, perquè el bo que té també és aquesta temporada és que jo no sé si és temporada alta, crec que no, és més bé mitja, no?
Sí, és una temporada de mitja. O sigui, ara han passat més que les vacances en l'estiu, que ha sigut l'estiu es massa i apartaments, que això vol dir que és com en casa, però continuar fent faena, i ara ja és moment d'agarrar vacances. Entonces, ja és un moment de tornar del mas, tornar a casa i poder regalar-te aquesta escapadeta i que te malcrien uns dies. Ben merescuts són.
Doncs bé, no sé si aquesta setmana la gent s'aprepara molt o no, però n'hi ha gent per a tots els gustos i igual diu, mira, aquesta setmana ho tindrà menys ple, Escapa't. A lo millor puc anar i ja organitzam-ho tot.
Però així no és, estem al mateix lloc com sempre, a l'avinguda de la Mura número 15, encara que no es pugui passar en el cotxe, podem vindre a peu, tenim servei de pàrquing, podem aparcar al pàrquing de la plaça Major i tenim tíquets per als nostres clients i bueno, els esperem on sempre en casa i a la nostra pàgina web www.escapat.es.
Això sí, combinant amb les festes patronals.
Com això sempre, visca la Mare de Déu de Gràcia.
Visca, gràcies.
Moltes gràcies, Núria, bon dia.
Una pausa de seguideta amb més convidats.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-52-6880.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Vamos a apuntar para el Tochi, mira, més convidats polítics en aquest cas. Ens arriben des de Ciutadans de les Alqueries. Francisco Pisan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també des de Benicàssim, Cristina Fernández, molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer jo, Francisco, tenint en compte la situació a les Alqueries, que sembla que ja ha arribat aquest acord entre PSOE i Compromís, el replà, quina valoració en fan?
Pues la valoració que fem és que el Partit Socialista l'únic que volia era governar ella soles, però buscant l'estabilitat de l'Ajuntament pues ha arribat a este pacte en Compromís. Un pacte en el que no tenim ninguna fe, perquè ja el van fer la passada legislatura, se va acabar any i mig antes d'acabar la legislatura, i si no hubiera sigut perquè Ciudadanos, pensant en l'interès del poble, va apoyar els pressupostos i una sèrie de propostes que, com la reducció fiscal importantíssima que se va fer en la localitat, pues el Partit Socialista no haurà pogut governar. El Partit Socialista ha sigut en este cas molt desagraït perquè els que s'han tirat una mà són nosaltres i, sin embargo, ara tornen a ficar-se en la boca del llop. Jo recordaria a la representant de Compromís que ella dia que aquest Ajuntament, en vez d'una administració pública, pareixia un sainet valencià. Jo el que no sabia és que la representant de Compromís li agradava tant el teatre.
Ha hagut algun contacte previ amb vostè? Ha hagut algun apunt quasi d'acord o no s'ha produït?
En ningún moment el Partit Socialista li ha oferit a Ciutadans la possibilitat de pactar buscant la estabilitat del municipi. En ningún moment. Ciutadans ho ha deixat caure. Creiem que era una opció bona per a solucionar els 5 problemes importantíssims que té l'Ajuntament i que, vist lo vist i passats ja 4 mesos de legislatura, ens donem compte que no té ninguna intenció de solucionar tampoc en aquesta legislatura. I ells sempre han tingut com a soci preferent a Compromís i ens ha deixat de costat a Ciutadans des de una òptica, ja dic, d'irresponsabilitat, de desagraïment i en un tracte fatal que van tindre respecte a Ciutadans, que era l'única força política que es preocupava per a no governar en el municipi durant les eleccions municipals.
I a partir d'ara no sabem si enfortiran la seva tasca d'oposició tenint en compte, no, aquesta situació que s'ha produït, o continuaran en la línia que portaven fins ara.
Per suport, ens quedem en l'oposició, anem a seguir una política de control de lo que és l'equip de govern. Poca tasca més ens queda per fer, traslladar a l'Ajuntament tots els dubtes que tinguin els veïns. Anem a lluitar perquè se solucionin els grans problemes del municipi, però des de l'oposició ja dic que poqueta cosa podem fer.
Auguren que acabarà el mandat en aquest acord o pensen que abans d'arribar al final passarà com aquesta darrera legislatura?
No, jo auguro que aquest acord sí s'acabarà. I s'acabarà bàsicament perquè el que ha buscat el Partit Socialista és assegurar-se els sols dels consellers del Partit Socialista, que no tenen ofici ni benefici, que tenen que tindre una dedicació exclusiva, que s'han incrementat en un 30% el salari en aquesta mateixa legislatura, i s'ha sigut el principal objectiu. I després Compromís va aconseguir que s'instal·li en Alqueries una oficina d'assessorament del valencià, que per l'oposició de Ciutadans en la passada legislatura no se va poder portar a terme, però que ara sí que la establiran amb un funcionari de tipus A en 60.000 euros, que per recomanació del secretari municipal no se podia o no se devia d'acceptar en Alqueries, però d'esta manera se forja l'enxufisme de Compromís en els ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
Doncs continuarem pendents de com avança la situació a les Alqueries, no? En aquest cas amb compromís a l'equip de govern, Ciutadans finalment a l'oposició, i Cristina, a Benicàssim, com està la situació? Ja més calmada, no? Ho va parlar ara fa uns dies, el dijous passat, però com està la situació?
Pues així és, de moment estem continuant treballant, continuant machembrant aquesta nova coalició com és Partit Popular i Ciudadanos a Benicàssim. Estem treballant, com saps, tenim moltes activitats ara a l'estiu, és un ajuntament on el volum de treball a l'estiu augmenta prou, i de moment el que estem fent és treballar i deixamos este mes per a sentar-nos tranquil·lament i poder signar l'acord definitiu i programàtic, encara que ja estem treballant en totes les coses més o menys que estem d'acord.
El tema de que no estigui aquest pacte ja totalment rubricat, això diguem crea més suspicàcies, no? Fa que no siga tan ferma l'acció que es pot dur a terme en el cas seu de Ciutadans.
Bueno, estem en un període d'adaptació i tots els períodes d'adaptació al final el que tenen és això, no? Els temps és sentar-se a parlar, és dialogar i és consensuar totes les propostes, i això és el que estem fent durant este mes, i jo m'imagino que a final de mes ja n'hi haurà algo clar i segurament que ens ficarem d'acord perquè tenim més coses en comú de les coses que tenim que ens separen.
Ens agradaria saber també en les àrees que vostè està assumint quins són els deures que es marquen, no? Ara que ens estem curs lectiu per a Benicàssim.
Bueno, en la de turisme concretament ja estem rodant, perquè això és un no parar, i el que volem és també desestacionalitzar una miqueta l'oferta de les activitats per a que la gent, ja que tenim este clima tan meravellós, pugui gaudir de totes les activitats durant tot l'any, i és el que estem fent. Que anem a proposar més activitats encara per l'hivern que ve dins dels pressupostos, i després tenim dos conselleries més, que és Desarrollo Sostenible i Territori Intel·ligent i Noves Tecnologies, que el que anem a fer és ficar-les en marxa, fer un estudi de necessitats i ficar-les en marxa ja el mateix, en un nivell quantitatiu també, per als nous pressupostos de l'any que ve, que el que volem, ens hem ficat una miqueta com a límit, per a que el 2 de gener es comencen ja en els nous pressupostos, perquè, com sabeu, pues estan prorrogats de l'any passat. Estem treballant en uns pressupostos prorrogats, i el que volem pues és començar ja en tot el pressupost firme des del dia 2 de gener, si és possible.
En aquest cas, aquestes àrees, no, de major innovació i noves tecnologies, també molt unides al turisme, perquè la gent que ve de fora doncs també està molt feta, no, a fer ús d'elles.
Sí, en realitat són dos regidories molt transversals, perquè al final és de dalt, i lo que i al final se ramifique en tots els departaments. El que volem és que tots els departaments tinguin els criteris de sostenibilitat, i també tots els departaments tinguin l'avanç del segle XXI, i que ens recolzem una miqueta en les noves tecnologies. Al final començarem per dins, per la casa, però se tindrà que fer extensiu per a tots els ciutadans, i també volem obrir una taula de participació ciutadana per a conèixer els problemes que puguen tindre els ciutadans, per damunt de tot a les noves tecnologies, la gent major, la bretxa digital que se diu, i estem treballant en això.
I com ho va comentar quan va venir la setmana passada, què tal va anar la Belle Époque?
No, la Belle Époque és este cap de
setmana. Ah, este cap de setmana, pensava que era el passat. Ja està tot ultimat?
Ja està, ja estem preparats. Espero que pugueu arrimar-se, bueno, no ho sé, perquè com esteu en festes...
Bueno, algun huequet se pot traure.
Un ratet, no vos defraudareu. Estarà, bueno, tenim un mercat d'artesania, un mercat costumbriste dels anys 20, tenim moltes activitats, tenim un castell de focs per a Colofó, i com a activitat estrella tenim la recepció teatralitzada de Villa Elisa, on la gent podrà visitar Villa Elisa també, que és pues el nostre, diguem...
Espai, no?
Sí, emblemàtic, però enguany, bueno, encara no tenim mobiliari ni res, però volem ficar-lo en marxa també esta legislatura i dotar-lo de contingut, que al final pues perquè pugui vindre tota la gent a gaudir d'aquest edifici emblemàtic de Benicàssim.
Pues esperem que així siga, així que a tots dos, Francisco, també Cristina, moltíssimes gràcies, i continuem parlant d'empre, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una pausa xicoteta, de seguida més assumptes.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
En Sport 2 liquidan las rebajas. Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol. Y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales. Y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores, camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chándalos a 50. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Solares y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto en las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
Aquesta temporada no t'ho penses. Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Enguany de nou al Centre de Tecnificació Esportiva. Unes instal·lacions on oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.tvvila-real.com o de forma presencial a partir del 9 de setembre al Centre de Tecnificació Esportiva de 5:30 a 7:30 dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobrís el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Vila-real. T'apuntes?
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Taberna Los Galgos apuesta por la buena música y por eso, el 7 de septiembre a las 7:30 de la tarde te ofrece la actuación de Rumba Sound. Taberna Los Galgos, con servicio de comidas y cenas para quien no disponga de tiempo y un trato amable para que te sientas como en casa. Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117 de Vila-real.
I més assumptes a la 92.2, en aquest cas convidades les tres dones que ens acompanyen representant a Creu Roja. Tenim, anem una miqueta per jerarquia, a la presidenta provincial, Omaira Serrano, molt bon dia.
Bon dia.
Que ha repetit en aquest càrrec, ara ho comentarem, també s'estrena com a responsable a Vila-real. Carmen Galindo, molt bon dia i enhorabona, suposem.
Bon dia i gràcies.
I també hi ha la coneguda de la casa des de Socors, també hacia la localitat, Eugenia Gordó. Molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lloc, si els sembla, anem a parlar una miqueta de festes en Eugenia, no? Ja que estem ahí. Com està yendo, Eugenia, estas atenciones que se realizan desde Cruz Roja en tantísimos actos, no? Durante estas fiestas, sobre todo, siempre se piensa en toros, pero estáis en innumerables.
No solo son toros, son espectáculos, está el recinto de la marcha. Ahí, el otro día estuvo la carrera inclusiva, hoy está la gincana de Peña. Realmente intentamos participar en casi todas las cosas que podemos, porque en todas hay que dar un punto, por lo menos tener ahí la cobertura sanitaria, que más vale que no haga falta, pero si hace falta, ahí estaremos.
Y por ahora, tranquilidad, el balance general, ¿algún susto así que se pueda remarcar?
Nada de especialmente remarcable. Han habido pequeñas atenciones en casi todos los actos, pero bueno, se han solucionado muy bien.
Para prestar este servicio en la calle, ¿cuánta gente estáis ahí a pie del cañón?
Voy a aprovechar que está aquí la presidenta provincial, porque no somos gente. Bueno, realmente estas fiestas y todas las de la provincia se sacan adelante gracias a la colaboración de todas las asambleas locales. Esto es, hay que destacarlo, ¿no? Quizá la grandeza de Cruz Roja es este sentimiento de apoyo y de compañerismo que tenemos entre todos. Y bueno, pues ¿cuánta gente? Pues no lo sé, pero yo calculo que pueden haber alrededor de 300 actos voluntarios, quiero decir, 300 voluntarios que no son, que muchos repiten y tal, pero que si hubiera que poner uno en cada sitio, pues habría alrededor de 300 personas. Y en cuanto al movimiento de vehículos, pues podemos hablar de unos 50. Si cada cosa se hiciera con una ambulancia diferente, podríamos llegar a necesitar pues unas 50 ambulancias aproximadamente. Esto es muchísimo follón, mucho problema. A veces la gente se enfada un poco porque vamos con las ambulancias por ahí y tal, pero es que realmente es necesario hacerlo.
Gracias al trabajo en red puede salir todo, ¿no?
Exacto.
Pues veo, Mayra, una miqueta per alusión, ¿no? Ya que arriba está así a demanar, no sabemos això com es pot arreglar, ¿no? Porque suposen que fa falta voluntariat per a festes, però fa falta voluntariat per a tanta activitat que porta a terme Creu Roja a la província.
Sí, al final Cruz Roja es una organización de voluntariado y no con voluntariado, es voluntariado el que mantiene la actividad, pero sí que es cierto que en preventivos de este gran tamaño se pone de manifiesto uno de nuestros principios, que es el principio de unidad. Cruz Roja es un movimiento internacional presente en muchas sociedades nacionales en el que una de sus principales características es el trabajo trabajo en red, el trabajo en red de voluntariado, en el caso de la provincia de Castellón, de 19 asambleas locales y comarcales que tienen gente que se une para cubrir estos servicios y que se desplaza entre los municipios. Igual que estas fiestas hay voluntariado de Nules apoyando aquí, el mes que viene a lo mejor hay voluntarios de Villarreal apoyando en Nules, pongo como ejemplo porque tenemos justo a David, el alcalde, aquí detrás. Es una de nuestras mayores fuerzas, ¿no? Esa capacidad de respuesta en red y, como bien dice Eugenia, pues atendiendo a eventos de esta magnitud en los que Cruz Roja tiene que estar tan presente, es muy difícil tener mucha gente, y eso de la única manera que se soluciona es con voluntariado, ¿no? Yo desde aquí animo a gente que quiera pues colaborar y sumar, que se acerque a las asambleas. Cruz Roja es la que facilita la formación para estar en estas ambulancias, y yo sí que quiero recalcar eso, ¿no? Que es voluntariado profesionalizado, voluntariado que ha recibido un itinerario formativo largo y bueno, y que justo el que no hayan incidencias destacables se deben en gran parte a eso, ¿no? A que tenemos a profesionales haciendo un trabajo de prevención muy bueno en las calles y garantizando unas fiestas seguras.
También nos gustaría hablar respecto a la revalidación del cargo, ¿no? Hace unos meses se confirmó de nuevo su presidencia. ¿Qué se intenta o cuál es el objetivo, ¿no?, que se marca para este nuevo periodo después de, suponemos, ¿no?, será un trabajo continuista, el ya iniciado hace unos años y que ahora continuará?
Sí, han sido 4 años de mucho cambio y queremos iniciar un modelo de consolidación, ¿no?, de consolidación de esos cambios, de trabajar en red, de descentralizar recursos de la oficina provincial, que era, digamos, un poco nuestro principal foco de actividad, y aunque tiene que seguir siéndolo, lo que queremos hacer es lo que estoy haciendo yo hoy aquí, ¿no?, fortalecer y apoyar a las asambleas locales y comarcales, que es desde donde se atiende a la gente y donde realmente está la actividad y donde, por ende, tienen que estar los recursos. Entonces, ese va a ser el objetivo a medio plazo.
Y a corto, para este curso, si abre usted la agenda, ¿cuál es la primera actividad que tiene agendada?
Mantener los datos de intervención, asegurarnos de que la actividad arranque con normalidad y mantener los datos de intervención. Son más de 200.000 personas con las que Cruz Roja interviene en esta provincia y, desde luego, no son atenciones fáciles de mantener sin supervisión, sin trabajo y sin coordinación de todos los equipos que lo van a hacer posible a partir de ya estas semanas desde las asambleas.
También nos gustaría, usted, ¿no?, que conoce todo el entramado de Cruz Roja, ¿cuál es la parte más desconocida y que quizá la gente debería tener un poco más en cuenta, que también se presta este servicio desde Cruz Roja?
Yo creo el trabajo voluntario es un gran desconocido, ¿no? A veces tenemos confusión sobre cuál es la actividad voluntaria, sobre cuál es el trabajo que se realiza, y al final es lo que me comentaba antes, es gente que viene a dedicar su tiempo de manera altruista, que recibe un itinerario formativo, para ello insisto mucho en la figura de voluntariado profesionalizado, y que reparte sus horas para al final crear una sociedad más justa y conocer todo el trabajo que se puede hacer, ¿no? Cruz Roja no es solo preventivos, Cruz Roja no es solo personas mayores, Cruz Roja no es solo infancia, Cruz Roja está con las personas, sea cual sea la situación en la que se requiera su intervención, y eso es lo que estamos intentando trabajar.
Esperemos que se ponga en valor también esta figura del voluntariado, y Carmen también se agradaría como anfitriona, así también hará la presidenta. ¿Cómo están en Sena que este primer setmana es al capdavant de Creu Roja Villarreal?
Bueno, estic començant, estic posant-me al dia, és un poquet de molta faena, i claro, jo no estava acostumbrada a este rotllo, però bueno, jo crec que me posaré pront al dia, tinc moltes ajudes, com pots veure, estic molt ben acompanyada, i això me dona molta tranquil·litat. Espero posar-me pront al dia i portar-ho tot endavant, conforme va portar Maria, que va portar molt bé.
Maria, que la tenim per així, l'anterior presidenta. Quina ha estat la seva vinculació amb Creu Roja, si abans d'assumir la presidència?
Bueno, jo quan me vaig jubilar vaig pensar que tindria que fer alguna cosa per als demés també, entonces me vaig apuntar a Creu Roja com a voluntària. Al cap de... fa 5 anys només que estic dins de Creu Roja, i al cap de 2 anys me van fer referent del programa de persones majors. M'entens? He estat molt a gust en este programa, m'ho he passat molt bé perquè la gent major és molt agraïda quan vas a visitar-la, i ara pues, me van proposar que me presentara per presidenta, i així estic. Espero portar-ho això molt bé i endavant.
Sí que ja per últim, perquè ens agradaria parlar amb vostè una miqueta més de calma una vegada passen festes, no?, per a conèixer-la, però què considera que suposa Creu Roja per a Villarreal?
Bueno, Creu Roja per a Villarreal n'hi ha molta activitat, fem molta activitat, i jo crec que està fent molta feina des de Villarreal a tots els nivells. M'entens? Jo estic molt contenta de pertenecer a Creu Roja, perquè no mai me pensava que n'hi havia tantíssima activitat dins de Creu Roja. La veritat és que estic molt contenta.
Pues esperem que també aquesta tasca es puga conèixer més, no? I sí que anirem difonent-la. I si els sembla, els agraïm que hagin estat així avui a nosaltres. Eugenia, que sigan tranquil·les estas fiestas.
Sí que me gustaría recomendar un poco la prudencia y un poco el control en el recinto de la marcha, sobre todo. Estamos viendo gente muy joven, da un poco de pena la cantidad de alcohol y de otras sustancias que se están tomando. Y luego en los espectáculos masivos también un poco de atención con los bebés, con los niños. Recomendarles a ellos que si se pierden que se acerquen a policía local, Protección Civil o Cruz Roja, que no estamos ahí para reñirles ni para nada, que estamos ahí para ayudarles. Y bueno, pues son un poco las cosas que pueden haber en la fiesta.
Pues esperemos que no haya mayores, ¿no? Omaira, muchas gracias. También hablamos en breve. Un placer.
Gracias a vosotros.
Y también, Carmen, un placer conocerla y parlem d'ací uns dies. Un placer.
Molt bé, moltes gràcies. Que vaig a tot bé.
Nosaltres fem una xicoteta pausa de seguida més convidats.
En septiembre nace un concepto inteligente en Gimnasio Asfit. Juntamos el asesoramiento nutricional con la variedad de clases de cross training para todas las edades y objetivos. Además, Asfit inaugura su nuevo club de fútbol, captación de niños, prebenjamines y cadetes. Infórmate ya. Llama al 646 28 40 65 o pásate por el centro deportivo Asfit Villarreal, al lado de Grúas Tomás. La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Y como novedad este año lanzamos los nuevos productos de competición Premium, Pro y Advance, compaginando los entrenamientos con los estudios a distancia de ESO y bachillerato. El entorno más equilibrado para completar tus estudios y conseguir becas al 100% en universidades americanas. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal. Real o en el 964-53-11-14. SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación. Donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo, calle Valencia 16 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente a Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Trinity, Cambridge o la EOI, clases de apoyo y para universitarios. Matrícula abierta, más información en el 964-537609 o al email info@lbingles.com. Y estas fiestas abrimos por las mañanas.
Que ara mateix estan demanant des de Nules, per exemple, la Diputació, perquè a la Diputació li demanen millores en la carretera de les Platges, una demanda que no sé si està sent escoltada.
Bueno, a la Diputació li demanem moltes coses, perquè la veritat que durant 4 anys hem estat ahí peleant contra una paret, perquè la veritat que no se'ns ha fet molt de cas en l'aspecte de que nosaltres hem defensat sempre un model de Diputació obert als pobles, i que faci realment pues, això, feina d'inversions en les poblacions per el pressupost propi, pues, a vegades no pot fer grans inversions, no? Com és el cas de grans obres que un poble pues, pot executar. I en aquest cas en concret tenim, bueno, pues, hem demanat a la Diputació que ens ajude pues, a arreglar el que és el camí la mar que unís entre el poble i les platges de Nules.
A Sounde, i, bueno, i que els han contestat? Els han dit alguna cosa?
Ha sigut ara, se va demanar la setmana passada, però bueno, vam tindre la setmana passada la visita del president de la Diputació, 2 dies, un al parc de bombers i una a mascarilla i unes obres, i la veritat que, bueno, que bé, i en aquest sentit, bueno, pues, n'hi ha predisposició a col·laborar.
Parlant de mascarell i de les obres, com van? Les tindrem per a la Fira Medieval o què?
La quinzena d'agost acabaes, d'octubre, perdó, acabaes, la Fira Mascarell 8, 9 i 10 de novembre, la podrem fer perfectament.
Què s'està fent, recordem-ho?
S'està pavimentant de nou tota la Villa Murallada de Mascarell. El problema que ha hagut és, en ralentitzar les obres ha sigut la idiosincràsia de l'obra en si, que és amagar tot el cablejat i la tuberia per baix, però a més n'hi ha que sumar les obres d'arqueologia, que s'han encontrat deixalles de diverses èpoques i això n'hi ha que rescatar-ho des de Cultura en Conselleria mos porten als arqueòlegs i això n'hi ha que datar-ho. Ara s'ha encontrat el pou de la plaça Major, per exemple, anem a restaurar-lo, i en suma això ha fet ralentitzar el projecte, però ara ja està en la fase final, ja s'han començat a asfaltar carrers sencers, ja en tenim dos, ara mos posarem a la plaça Major i acabar els últims carrers.
Com se presenta la fira?
La fira aquest any serà un poquet més novedosa que la de l'any que ve, li donarem un xicotet impuls i pues, intentarem fer alguna cosa perquè...
Alguna novetat, va.
S'intentarà impulsar més la justa, per exemple, la de sempre ha sigut un poquet monòtona, aquest any intentarem donar-li una al·licient a la justa, que és el que agrada al visitant, li donarem un poc de vida per dins del recinte murallat, que hi haurà més actors, hi haurà més temàtiques en els actors, molt més jocs pels xiquets, també tindrà un carrer sencer de joc, vindrà la tortura, n'hi haurà de tot.
Si ja n'hi ha gent de normal, imagines vostè.
Esperem encara més afluència aquests últims anys, la veritat.
Ho recordarem, ho reprendrem més avant per anar refrescant-li la memòria a tots els oients. Més assumptes, alcalde, perquè també hem de parlar d'aquest centre d'interpretació de la Marjal que Nules demana, no?
Sí, ahí tenim un antimotor d'arròs en la zona de la Marjaleria, que és un edifici públic que evidentment està en desús, en pràctica situació d'enderroc, i bueno, pues intentem evitar que s'enderroqui aquest edifici, però també volem rehabilitar-lo, ficar-lo en valor, mantenir la seva essència exterior, però donar-li un ús per dins, no? I entenem que el millor ús que se li pot donar per l'enclave que té és fer un centre d'interpretació de la Marjaleria, on se pugui pues, mostrar als visitants pues, la flora i la fauna típica que tenim en la Marjaleria de Nules Borriana, en aquest cas, no? I bueno, estem fent el tràmit en la Confederació Hidrogràfica del Júcar, perquè per cauce pues, li correspon informar. Va fer un informe desfavorable, van fer també al·legacions i pareix ser que acceptant les al·legacions de l'Ajuntament i m'ho donen el permís. Estem ara tramitant-ho i bueno, esperem tindre tot el tema. Són dichos projectes que l'Ajuntament avança perquè de cara pues, a possibles subvencions que puguin existir de qualsevol administració, pues, sempre tens que tindre la feina preparada per dir aquest projecte el presente i poder-te acollir, no? Perquè normalment les subvencions solen eixir en temps molt limitat i és que tindre sempre la feina feta per poder optar.
Quan podria fer-se realitat?
Bueno, ara el tema està dit des de 2019, l'objectiu és tindre els permisos. Els permisos i el projecte redactat, i a partir d'ahí poder optar, a partir de l'any 2020, a poder executar esta obra, que és una de les propostes que tenim dins del programa electoral de Centratge en Nules i que, evidentment, pues, volem que siga realitzat aquesta legislatura.
Però projectes a curt termini també hi ha, no? Aquesta fira agrícola que cada any se repetís i que té una gran afluència de públic.
Sí, que ara tenim la fira agrícola en setembre, ja crec que, si no recordem, la 73a edició de la fira, és una fira en molta ja tradició, important en l'agricultura i la ramaderia, sobretot en agricultura, perquè som un poble agrícola, citrícola, i bueno, pues serà una oportunitat, primer perquè tota la gent pues, que viu d'això pugui exposar els seus productes, el seu treball, a tota aquesta pues, gent que ve a visitar-la, i sobretot pues, també serà un mostrador perfecte perquè com a administració, com a ajuntament, com a plataforma, presidència de valor, també puguem pues, aprofitar per a reivindicar la situació del sector que seguissin absolutament pèssima, on l'administració competent encara no ha manejat ni un dit des de fa ja més d'un any que estem en aquest tema treballant i on... Pues...
Que comença nova campanya i seguís tot igual.
Igual o pitjor perquè al final ja no tenim ja el problema dels acords d'Europa en països d'Àfrica del Sur, en Sud-àfrica, etc., sinó que ara estan ja tractant nous acords en països d'Amèrica del Sur, en Mercosur, que encara pues, faria més greu la situació de la citricultura. En aquest sentit, la postura de l'Ajuntament de Nules sigui sent la mateixa, no anem a permetir i a tolerar que se siga utilitzant el llaurador com a moneda de canvi per altres interessos, perquè altres països i altres sectors seguisquen guanyant a costa del llaurador. Perquè al final tenim que tindre sempre present que al final tots vivim gràcies a l'agricultor i és un treball que no solen valorar.
Bé, jo els agraeix moltíssim que hagin estat ací a la bodegueta de les festes de Vila-real. Convidats estan a tornar quan vostès vulguin, ja ho saben. Bueno, les van a disfrutar d'alguna manera, van a vindre alguna coseta de forma personal?
Segur que sí, ja han vingut, com tots els anys. Jo sempre sol vindre pues, a la nit de Xulla a alguna penya d'un amic, que guany també vaig estar, i segur que tornarem aquesta setmaneta algun dia més a, pues, a veure algun acte taurí o inclús a disfrutar de les penyes que també toca.
Moltes gràcies, alcalde, gràcies.
És a vosaltres.
Parlem pronte, moltíssimes gràcies.
Un plaer estar així, gràcies.
I nosaltres continuem de seguideta amb més convidats perquè des de l'Esportiu Bàsquet Vila-real tenim amb nosaltres a Joan Navarro, perquè també comença amb aquesta finalització de les festes, podem dir que comença nou curs a l'Esportiu Bàsquet. Joan, bon dia.
Bon dia. Sí, la veritat que es comencem ja nou curs, ja fa els sèniors i els alevins que sí que entraven abans en competició estan ja entrenant, però el que és el curs dels entrenaments normals comencem el proper dilluns.
O sigui que quan comença el col·le comenceu vosaltres també, tota la vegada?
Tota la vegada, així tornem tots a la normalitat, perquè...
Rutina.
I és, la veritat que si ho haguem començat esta setmana probablement haguem vingut xiquets, però sempre falta un, falta l'altre, un pare que està en la penya, l'altre que tal, i al final vam decidir començar en el curs escolar i així que disfruten tots les festes. Una setmana més o menys no anem a eixir de pobres.
Quines són les expectatives d'aquest nou curs?
Bueno, les expectatives són confirmar el creixement del club que vam experimentar l'any passat, tant com a jugadors com a creixement esportiu, creixement en patrocinadors, creixement social sobretot, consolidar-lo. Estem parlant de que enguany estem parlant ja a aquestes altures de vora 20-25 xiquets més dels que disposàvem l'any passat, per la qual cosa estem...
Encara poden continuar apuntant-se?
Sí, els xiquets durant tot el mes de setembre els entrenaments són gratuïts, poden vindre sense necessitat de fer la preinscripció en la web. Seria convenient que la feren, la preinscripció en la web, en www.villarreal.com, veig que recordo així malament.
Que ho busquen, no passa res.
Que ho busquen. Si fan la preinscripció millor, i si no, en horari de dilluns, dimecres i divendres, des de les 5 i mitja fins a les 7 i mitja, a les 8, poden vindre a entrenar, depenent de les categories en les que estigui el xiquet. L'ideal és que vinguin a les 5 i mitja, així pararien en el coordinador esportiu i ja es buscaríem un equip en el que puguem jugar.
Que proven també, que vegin si els agrada, no? Si és un esport que els entusiasma, és una forma també d'atraure.
Sí, estem, això és la línia, no? Que vagin coneixent el bàsquet. Anem a apropar-nos també a les escoles, este mes de setembre, anem a intentar fer algun entrenament en alguna escola perquè els xiquets coneguin el bàsquet, perquè malauradament les escoles... se repetís molt la inèrcia que n'hi ha a nivell de poble o a nivell nacional, per dir d'alguna manera. El futbol se ho menja tot i els esports minoritaris, com és el cas del bàsquet, pues estem patint molt i se manca de xiquets que vulguin jugar a bàsquet.
De quina a quina edat es poden apuntar a l'Esportiu Bàsquet?
Perquè nosaltres tenim xiquets des dels 6 anys fins als 18, que són des dels prebenjamins fins als júniors, però bueno, també disposem del baby bàsquet, que és de 3 a 6 anys, que és un treball de psicomotricitat a través del bàsquet, que és un bon esport per fer tot el tema este de psicomotricitat. Més que res perquè en el bàsquet coordines tot el cos, coordines cames, braços, córrer, saltar, botar... És un esport molt complet per totes aquestes coses.
Pues sí, la veritat és que sí, i és un esport que s'ha de contemplar quan ja els pares ja comencen a pensar en què vaig a fer en el meu fill, a què l'apunte, no? I això és importantíssim.
Sí, nosaltres tenim...
Estàvem contents.
Sí, nosaltres, tots els anys, evidentment, no vaig a dir que no, ni hi hagi algun xiquet que deixi de vindre, però són xiquets que han passat per, també per altres esports i que tampoc els agrada. Xiquets que en general, pues, a lo millor es pot agradar poc practicar esport. Nosaltres estem especialment orgullosos de que la pràctica totalitat de xiquets que venen a provar nosaltres el mes de setembre volen continuar i que és molt raro que hi hagi xiquets que s'ho deixen al llarg de la temporada. El bàsquet és un esport molt dinàmic, fem grup, fem tot un esperit de club, que això fa que xiquets estiguem molt a gust. Treballem
que no és només el practicar un esport, sinó que se fa família.
Efectivament, no és un esport on nosaltres no som un club en el que prioritzem el tema competitiu, prioritzem el tema formació dels xiquets, per això estem especialment orgullosos també de lo que és el programa que tenim de EB Valors, en el que cada mes treballem un valor important per lo que és l'educació dels xiquets i educació grupal d'ells, tenim la solidaritat, el companyerisme, l'esforç, la solidaritat, és a dir, treballem diversos valors que són importants tant pel bàsquet com pel dia a dia de la formació de cada xiquet.
Bé, si qualsevol persona que està escoltant-nos vol saber més, vol més informació al respecte, com se fica en contacte amb vosaltres, a on vos troba?
Bé, nosaltres tenim totes les xarxes socials, tant en Instagram, Twitter, Facebook, etc. Tenim la pàgina web del club on periòdicament estem penjant notícies, on periòdicament estem penjant enllaços al programa, per exemple, de Ràdio Vila-real que vam disposar l'any passat totes les setmanes. En Miguel Batalla pues, vam tindre tot un any d'experiència. Enguany anem a continuar en aquest programa. Si no, pues, per correu electrònic es poden dirigir a nosaltres al correu electrònic de administracion@ebvila-real.com, administracion@ebvila-real.com, o directament en el centre de tecnificació que ens pot trobar els dies que estigui jo o els dies que estigui el coordinador esportiu, o bé directament en algun amic que estigui ja practicant bàsquet o que els avisca a practicar-lo, poden contactar amb ells i poden vindre i conèixer-nos.
Doncs bé, ara rematar les festes i a pensar ja en el nou curs.
esperar el nou curs, a veure com es ve, a veure si enguany tenim una miqueta més de sort esportiva i aconseguim aquesta miqueta de fita que ens va faltar l'any passat, que va ser l'ascens del primer equip de categoria, enguany l'objectiu de Wisse, i sobretot pues, el créixer des de baix, que sí que s'ho passen bé i cada vegada que hi ha més gent que practique bàsquet.
Crear cantera.
Efectivament. I simplement per acabar, ja te lleve 30 segons, és, enguany és un any especial també per a nosaltres, perquè se celebra el 50 aniversari del naixement del primer club federat de bàsquet de Vila-real. El que en el seu moment va ser el Vila-real bàsquet, pues enguany nosaltres som, després de moltes fusions, clubs, tal, som el club que queda de bàsquet masculí, en el seu moment va néixer com a club masculí i femení. Per tant, a partir del mes d'octubre estem preparant una sèrie d'actes, alguna taula redona, alguna exposició, i estem preparant molta il·lusió, un partit molt especial, que ja anirem anunciant quan el tinguem acabat de tancar. Serà un partit que jo crec que la gent es pot fer gràcia i que pot haver molta gent interessant poder vindre a veure'l.
Vinga, doncs estarem a l'espera i ho contarem segur que en esports.
Segur que sí, moltes gràcies.
Gràcies, bones festes. Doncs bé, nosaltres no parem, no ens aturem i sense ficar publicitat i sense escoltar aquests consells anem a continuar presentant convidats, presentant protagonistes, perquè doncs ara anem a Unides Podem. Tenim a l'anfitrió, a José Ramón Chalmeta, que Ventura Chalmeta, que el tenim així amb nosaltres. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bé.
I vens molt ben acompanyat, perquè ens has portat una diputada autonòmica a les Corts i que ens agradaria parlar amb ella. És Irene Gómez. Què tal? Buenos días.
Bon dia.
Però bé, bueno, comenta'ns, imagina que tot un honor, no?, que conten estar així a la bodegueta i que puga estar a les festes, no?
Pues sí, la veritat és que sí, és un honor i un plaer perquè tot el que nosaltres necessitem de les Corts Valencianes ho passem a través d'Irene i ella és la nostra veu allà a les Corts. És un plaer tindre-la així, a més sempre que la cridem ve encantada a visitar-nos.
Bueno, no és la primera vegada que la tenim així a Ràdio Vila-real, benvinguda, i m'agradaria, si la hacemos en castellano o en valenciano? Sí, m'agradaria preguntar-li com ha iniciat el curs polític.
Bueno, nosotros realmente el curso político lo hemos empezado oficialmente el lunes, pero venimos trabajando desde mayo, junio con diferentes acciones parlamentarias. Por ejemplo, hemos realizado, yo estoy encargada de portavoz en la Comisión de Sanidad y me toca, tú sabes que el tema sanitario es un tema muy amplio y me toca trabajar ese tema. Hemos empezado a hacer preguntas parlamentarias con respecto a este ámbito y también, aunque no estoy en esa comisión, pero que me agrada mucho trabajar en ella porque es un tema vinculado con las migraciones, pues hemos hecho preguntas parlamentarias con respecto al Open Arms.
Eso iba a preguntarle yo sobre este tema, porque me gustaría saber su opinión. Usted es experta, ¿no?, en estos aspectos. Me gustaría saber qué piensa y cómo piensa que lo están haciendo España.
Bueno, realmente estamos desde mi grupo parlamentario un poco satisfechos con la acción de el gobierno estatal en funciones, que está en funciones porque quieren estarlo, y creemos que el año pasado con el barco que entró a Puerto de Valencia en junio fue una estrategia para ganar puntos, para entrar al gobierno, pero ahora esta vez con el Open Arms pues no les ha interesado para nada y han dejado que 150 y tantas personas estén a la deriva muchos días hasta que finalmente pudieron entrar a un puerto italiano. Entonces, la política migratoria que está haciendo el gobierno actual es nefasta, se tiene que mejorar al 100%. Y desde nuestro grupo parlamentario vamos a trabajar para ello, estamos en ello. Hemos pedido la comparecencia del delegado de gobierno que tiene que ver con el tema de migraciones y el tema de los CIEs, que son los centros de internamiento de inmigrantes, donde están inmigrantes que no han cometido ningún delito, pero están, entre comillas, encarcelados, y hemos pedido su comparecencia en las Cortes para que nos explique qué está pasando y cómo va a resolver esta situación.
M'agradaria preguntar-li per un altre aspecte en el que també vostè ha fet declaracions sobre agricultura, perquè pensa que no s'estan fent en el tema citricultura valenciana, que no s'estan fent les coses bé i que si se seguissin les directrius de Partit Socialista i de PP, que les coses no van a eixir bé i que no anem a eixir d'aquest clot en el que estem i que tant preocupa a gent com la que està escoltant-nos, per exemple.
Sí, nosotras desde nuestro grupo parlamentario apoyamos a los trabajadores del campo, en especial a los agricultores y específicamente al colectivo de circultores, porque nuestra tierra es una tierra de circultura. Hay que promocionarla y hay que apoyarla. Realmente las políticas para la agricultura son políticas europeas y desde Europa tampoco se está haciendo bien. De todas maneras, nosotros este año nos vamos a empeñar en trabajar por mejorar estas políticas agrarias, por mejorar también los derechos laborales de los trabajadores del campo, que eso es muy importante, porque muchas veces nos preocupamos siempre por las empresas, por las industrias, pero ¿los trabajadores qué? Los trabajadores son un punto central en nuestras políticas desde nuestro grupo parlamentario, en las Corts, como también creo, ámbito local, eso lo sabe nuestro concejal Chalmeta.
Doncs bé, sí, no? Sí. Imagina que està d'acord completament en el que està comentant la seva companya.
Estic molt d'acord en el que està comentant ella. Nosaltres així estem reunint-nos en diferents associacions i sindicats de, tant de llauradors com de comerciants i els regants, i estem veient que la solució se té que trobar d'una manera conjunta. El que no es pot fer és que per culpa dels grans lobbies de la indústria facin uns acords comercials internacionals que primen que es plante soja i cítrics a l'Amazones, cremant gran superfície del pulmó del món per aportar a Europa en vaixells que contaminen una barbaritat cítrics que ja tenim nosaltres així i que per culpa d'aquests acords a nosaltres no ens donen preu i els tenim que tirar a perdre. Això és algo que no podem permetre. Tenim que apostar per l'alimentació, la cultura, el consum de quilòmetre zero. No vull dir que siga a comprar local, sinó que siga a comprar de proximitat. Si tenim taronges així i tenim blat a Castella, pues portem el blat de Castella i es portem les taronges d'ací. No hi ha per què portar blat d'Argentina i molt menys cultivar cítrics en Brasil per aportar-los ací, que a més vindrien més o menys en la mateixa temporada que tenim nosaltres les nostres collites. Estem intentant aglutinar tots els elements que conformen el sector primari per a intentar que es defensen tots units, perquè si no els grans lobbies de la indústria ens agranaran com si no fórem res.
Quins reptes es planteja per a aquesta nova legislatura?
Bueno, principalmente el reto es trabajar por los derechos humanos, trabajar por los derechos laborales de los sectores más excluidos, como son las Kellys, las trabajadoras de hogar, las limpiadoras de colegios, de escuelas y de hoteles. Ese es el reto que tengo yo planteado en el primer año. Luego ya iremos viendo.
Poquet a poquet, ¿no? Que al cabo de la fi acabem de començar el curs polític. Bé, li agraïm moltíssim que hagi estat així amb nosaltres. ¿Se quedarà una estoneta a passar les festes?
Sí, claro, voy a compartir con mis compañeros de partido, con la gente del círculo, vamos a dar unas vueltitas por aquí y deseo a la gente de Villarreal bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Moltes gràcies. Gràcies, regidor.
Moltes gràcies a vosaltres per animar-nos sempre a vindre.
Molt bé, doncs nosaltres de seguideta continuem amb més convidats a Ràdio Villarreal, perquè no volen deixar de visitar-nos des de tots els sectors, des de tots els àmbits, també des del sanitari. És imprescindible el tindre un hospital com el que tenim, un hospital, l'Hospital La Plana, que és importantíssim, que la veritat és que presta una atenció grandíssima a tots, a tota la plana, a tota la comarca, i per això ens acompanya el seu gerent, Miquel Rovira. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
També ens acompanya la directora d'Atenció Primària, Carola Navarro. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I el primer que volia preguntar-los, perquè l'altre dia parlàvem amb Junta de Festes, amb Comissió de Penyes, ens explicaven que la joventut, els més joves, estan havent algunes alarmes de que estan bevent fora del que toca, no? I no sé si això els ha arribat a vostès, si han hagut d'atendre per damunt de les altres festes.
Sí, per mala sort, pues és així. Ahir precisament vaig estar parlant en la cap de servei d'urgències de l'hospital i me va dir que s'ha notat enguany un augment de les persones que han acudit a urgències, gent jove, amb símptomes d'intoxicació etílica. Jo, per tant, voldria fer una crida a la moderació en el consum de begudes alcohòliques, perquè l'alcohol, al cap i a la fi, és un tòxic. És un tòxic que, si se pren en moderació, pues bueno, pues pot alegrar una festa, però si se pren en excés, pues pot conduir a un coma etílic o a comportaments que no són admissibles. No? I és cert, enguany, per desgràcia, estem assistint a un increment de l'atenció sanitària per consum excessiu d'alcohol.
Com s'actua en aquestes ocasions, sobretot en menors, no? Perquè al cap i a la fi és el que més ens preocupa, no?
Sí, en menors, si de vegades fins i tot la treballadora social de l'hospital ho posa en coneixement dels serveis socials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per si això fora, diguem, expressió d'una situació d'abandonament infantil, no? De vegades, darrere d'aquestes situacions, sobretot si se repetissin, de consum de begudes alcohòliques, pues a vegades fins i tot cal prendre algunes mesures de protecció del menor. Però bé, en qualsevol cas, hem de tenir en compte que una intoxicació etílica no és una broma. Una intoxicació etílica pot dur inclús a la mort. Per tant, no seria ni el primer ni el segon cas, i crec que bueno, una crida a la responsabilitat per part dels pares i també per part dels menors i dels no tan menors, perquè el que fan els majors és un exemple per als xiquets, no? per als jovens. No? Per tant, jo sí que voldria fer aquesta crida a la moderació i a la responsabilitat.
Estem a l'Equador de les festes, a més, o sigui que encara queden per davant molts dies de festa, moltes hores per a poder beure, menjar. També ús responsable, no? Beure responsablement. No s'està dient no begueu res, perquè sabem que això és impossible en festes, no?
I tant que sí. Bueno, jo penso que també tinc en compte que l'aigua també ens aporta molta més energia que inclús l'alcohol, doncs, bueno, compensa-ho un poc. De fet, en els, bueno, pues así, les atencions en el PAC de Carinyena són repetitives també per aquest tema. O sea que responsabilitat i, com es diem, els pares, coneixement.
Això. Aquesta campanya que també se llança des de l'Ajuntament. Un altre aspecte que m'agradaria parlar també, perquè llegia jo que s'està implantant el programa Primer Impacte dirigit a pacients en càncer. I això m'agradaria destacar i m'agradaria que ho explicaren.
Sí, bé, el programa primer, quan una persona rep el diagnòstic de que té un càncer, realment és un colp, no? És un colp important i solen, diguem, necessitar un recolzament psicològic. Per sort, tenim ONGs com és Creu Roja, que ens ajuda en donar aquest suport psicològic al pacient, i també l'Associació Espanyola contra el Càncer també té un servei de recolzament psicològic als pacients en càncer, i que d'alguna manera pues, venen a complementar els serveis que nosaltres donem. El càncer avui en dia no és una sentència de mort. El càncer avui en dia cada vegada més és una malaltia crònica que en molts casos, agarrat a temps, té tractament curatiu. Però bé, l'impacte que una persona rep quan rep aquest diagnòstic, pues, és important, i ser recolzament psicològic en aquests primers moments, per veure que n'hi ha llum al final del túnel, no?
Clar, imagina que deu ser molt complicada aquesta situació i per tant hi hauran professionals, no?, que s'encarregaran d'això.
Sí, tant. Bueno, pues el recolzament psicològic és importantíssim tant per al pacient com per a la família. I això és el que intentem donar des del departament, sí, apoyats per la Creu Roja i per l'Associació del Càncer, que tenen la presència ahí pues, quasi diària en l'hospital en aquest cas.
A banda d'això, també farà ja uns mesos, aquest estiu crec que va ser, si no recorde mal, se va presentar la humanització del part i també en nous paritoris. Bueno, comenta'ns una miqueta més això, perquè va ser algo que també va crear molta expectació.
Bé, la veritat és que estem orgullosos del nostre servei de parts. Hem avançat molt en les noves instal·lacions cap a un part més humà. Per cert, vull agrair també a la pintora de Vila-real, Paula Bonet, que va decorar una de les sales de parts. Es tracta de que el part se produzca en una situació, diguem, de confort i de lo més paregut al part en casa. A part en casa, en tota la seguretat que oferís l'hospital, en tota la seguretat que oferís l'hospital, no? Per tant, fem el part en unes sales, diguem, grans, amb espai, amb una... Quan entres no té un ambient quirúrgic, té un ambient, diguem, més paregut més amable, més casolà, no? Però si obris els armaris, te trobes allí tot l'equipament mèdic d'alta tecnologia per si la cosa se complica, vull dir, part humanitzat i part segur al mateix temps.
Clar, o sigui que les dones que arriben allí, que se senten segures, que se senten tranquil·les, no? Que vegin un ambient distès i sobretot és això, no? Però evidentment l'equip de professionals és molt gran i això no pot faltar.
Sí, sí. Bueno, sobretot com heu dit, el fer el part i l'estància en l'hospital en aquests casos més confortable i a la vegada segura, per supost.
Sí, perquè bueno, n'hi ha que se passen moltes hores, pobres, eh?
Sí, sí.
Bueno, i a mi m'agradaria dir que el nostre servei de ginecologia i obstetrícia és un referent. És un referent perquè el 25% dels parts són de gent de fora del nostre departament que ve a parir a l'Hospital de la Plana per les condicions que nosaltres oferim que marquen, diguem, una gran diferència en relació a aquest part instrumental, quirúrgic, que, bueno, que quan és precís, és precís, estem preparats també per a aquest tipus de part, però realment les condicions, diguem, d'humanització i d'ambient amigable, no?, que oferim a l'Hospital de la Plana no s'oferixen en molts hospitals públics.
Doncs els agraïm moltíssim que hagin estat amb nosaltres. Com ja veuen, ho tenim ple a rebosar de gent, però ens agrada que ens visiten i, com sempre, que facin aquesta crida, sobretot al coneixement de la gent. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, moltes gràcies, bones festes i esperem que continuïn les festes sense grans sustos per a tots.
Esperem que així siga. Una mínima pausa, de seguideta més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada.
Hola, Lucía. ¿Tengo un lío para cambiarme de compañía eléctrica?
A mí me pasó lo mismo, hasta que encontré Iberoelectra.
Uy, no lo había escuchado antes.
Es una comercializadora eléctrica de Villarreal que te resolverá todas las dudas de tu factura y te ofrecerá la mejor tarifa para ti.
¿Y cómo me hago con ellos?
En www.iberoelectra.es, llamando al 964-91-7104 o en la calle Jaume Roig 42. Iberoelectra, la llum de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
A 92.2 de la freqüència modulada tenim així un trio que ni los Reyes Magos. El trio de José Pascual és de la Merla, penya que enguany complís 40 anys com a penya fundadora, i tenim ja dos coneguts per altres tasques. José Pascual, Sancho,
bon dia. Pues així estem, tres representants de la penya que representem de manera o altra el sentit d'esta penya, el sentit festero en el esportiu i en el més tècnic, diguem, en este cas clas. I així estem en la mateixa il·lusió, que no cap hi ha cap dubte, del mateix de fa 40 anys.
Doncs saludem els seus companys, ja ha saludat a U, Colàs. Hola de nou, quant de temps?
Hola de nou, passant un ratet.
I tenim una altra crida, però si ja va estar el seu fill, José Pascual Atxuara, molt bon dia.
Bon dia a tots.
En la penya vos diuen pel cognom, no?, per a diferenciar-vos o què fan?
Sí, mos diem pel cognom Sancho, Colàs i Asuara, perquè si diuen Pasqual o Josep Pasqual se'n giren més de tres.
Doncs la Merla, no?, ho comentava Sancho i ho parlem perquè crec que sempre porta la boleta del bàsquet, tot i que Asuara també és conegut, no?, la Merla s'ha identificat sempre per aquestes competicions, aquestes 24 hores, que no pot anar ja sense la mà de la Merla, no?, aquesta competició.
Bueno, de moment hasta ara no, però el més indicat és com es fa dir-ho.
Jo sóc un poc el cervell organitzador des de fa 40 anys, que se diu molt pronte, i ara en la sombra pues, hi ha més gent, tant de la Merla com una sèrie de persones que no són de la penya de la Merla, ni han sigut mai, però que formen part de la història de la Merla, sobretot en aquest cas del món esportiu a través del bàsquet, com puguen ser Pepe Batalla, Juan Broc, els últims anys Enrique González, una sèrie de persones, i podria nomenar moltes persones que han estat baix el paraigua d'aquest nom genèric de penya de la Merla en tantes històries del món del bàsquet de Vila-real. Ara pues, tenim ja l'edat que tenim, José Manuel Gotres Copoví, Pasqual Gavaldà, que és membre de la penya de la Merla, no? I ja pues, des d'allà fa uns quants anys el meu fill major, que en la sombra és el que està aguantant les 24 hores.
Això és important en aquesta part esportiva, però la purament festiva, quants continueu des d'aquesta penya original, des de la de fa 40 anys?
És
que se nota que fa compte ell de lo seu, que ho té.
Dic jo que lo teniu d'ell, Pasqual, que a Suara, per entendre-ho, si no és... Pues clar, ell està de la penya des de fa 40 anys també, però clar, ell és més conegut pel nom del bàsquet. Jo, quan l'havia dit abans, possiblement que sigui dels millors jugadors de bàsquet que ha tingut Vila-real. Ell no vol que ho diguem mai, però és que és així, ha sigut un alero base que... Lo que no, en veritat, a veure, si no m'ho diem entre morados, què t'he dit? Tenia una punta de velocitat bàrbara i això és el que feia bo Pasqual. El que passa, ell no ho diu. Pregunta-li coses, que t'he contat moltes coses, però ell és més molt vergonyós. Ara, en el festiu, també, a l'hora que toca, són festius, perquè són 40 anys que... N'hi ha per contar moltíssimes coses, eh?
L'origen de la penya, quin és, Suara? Anem a dir-ho pel cognom, sense ser una falta.
Bueno, l'origen de la penya pues, és en aquesta explosió que va haver en l'any 79, de llibertats i de tot, i ens vam agarrar a ell amb molta il·lusió, i a dia d'avui pues, seguim mantenint el tractar de mantenir aquest espírit de festa participativa en tot, no soles en coses que no són del poble, sinó que anem a tots els actes, seguim inculcant els nostres fills, els nostres nets, ja estan sempre en el mateix espírit, perquè ens ha funcionat, pensem que és bona idea, i bueno, sempre hi ha d'haver canvis, però ahí està la cosa.
Com ha canviat? Ells dos és que igual estan més polititzats ja o són més correctes, però com ha canviat la festa des de que van sorgir al 79 a d'ara, al 2009?
Evidentment l'edat és un factor molt important, no? Però bueno, encara així és el que et dic, nosaltres tractem d'anar a tots els eventos que organitza, diguem, el poble o la comissió de penyes. El que et dic, l'edat pues, també fa que moltes vegades pues, molta gent ja veu les coses d'una altra... Més que res per perea, no per il·lus, no perquè ho critiquen, per ganes, però bueno, som una gran majoria encara que estem en la mateixa il·lusió, nosaltres sempre estem esperant que vinguin les festes.
Com sempre diu Colar, és una de les poques, si no hi ha l'única que queda, que vagi a esperar a la Mare de Déu que isca de sa casa,
És que este és un tema que a nosaltres tres particularment sempre mos ha afectat. Som l'única penya que sempre ha estat a les 6 de la vespre a la porta de la capella de la Mare de Déu de Gràcia, i jo recordo aquells anys que n'hi havien moltes penyes, ara per les circumstàncies, un poc pel que ha dit a Suara i tal, seria molt complex ara explicar, però que quan els mitjans de comunicació, sobretot les càmeres, filmaven a la Mare de Déu i a la gent que anava a la Mare de Déu, diràs que quan ven a les penyes deixaven de filmar, que nosaltres estem així des del primer dia, no? I s'ha classe de cosetes que bueno, no sé la importància que poden tindre, però en este cas concret, la Merla és l'única penya que mai ha faltat a les 6 de la vespre a la porta de la capella de la Mare de Déu.
En l'ermitori, no a mi tant que a mi.
I en moltes més actes, no? No, ja no sols en la baixada de la Mare de Déu, hem estat en moltíssims llocs, vull dir jo que... Som una penya activa que ens agrada la festa i la nostra, no sé si dir-ho mal, però jo no concebís la meva vida sense la Merla. Són 40 anys, és molt fàcil, no? Acabem de vindre de la mili, en aquell moment que s'ha fet a la mili. teníem 20 anys, com aquell que diu, vull dir que, i a més la sort que hem tingut és que el grup, el nucli fort de la penya, diguem, som amics i no ens veiem de festa en festa, ens veiem quasi tots els caps de setmana, i l'altra gent que és de la penya, que també formem part de l'amistat, també estem ahí, ens veiem de cada 15 dies, i a més el local també fa perquè anem a sopar allí, a veure els partits de futbol, a veure els partits de bàsquet, estem molt en la penya, i això el que fa és que aquesta pinya que tenim, entre ara que som 55 persones, pues això se veja en una penya que és activa en molts actes, moltíssims actes, i això fa aquesta unió que no anem de festa en festa. Nosaltres estem sempre bé, ja dic, no, jo no confio la meva vida sense la merda, i així no és, no podria d'altra manera. I per això el que deia Pasqual, hem inculcat els fills. De fet, el divendres vam fer una festa per ells, que van vindre tots els xiquets, llevant de dos o tres que estan fora, van vindre tots els xiquets, i es van fer un detall.
Xiquets que tenen 30 i pico d'anys, alguns.
Xiquets que ja n'hi ha que es mare, alguns que es mare, igual com la meva filla, i els nens n'hi havien set nens tenim ja a la penya. I entonces van fer un detall d'una samarreta commemorativa, i darrere es van ficar una llegenda que apuntava «Soc història de la merda». I els xiquets, que ja no formen part de la nostra penya, sinó són d'altres penyes, han hagut dies que per la vila anaven en la samarreta que la merda es va fer aquest detall. I això mos omplí de satisfacció, hi ha molta gent que se va emocionar el dissabte de veure allà tots els xiquets.
Sí que és important, i com avui anem una miqueta pillats de temps, anem a fer-ho ja rapidet. Això ara, o Colas, perquè Sancho acaba de parlar-nos, com aneu a celebrar aquestes festes, si encara falta alguna coseta, perquè heu tingut una actuació musical, però què més aneu a fer?
Bueno, pues ara seguir a base d'almorzars, dinars, i anar als actes musicals, i bueno, pues així, no?
El setembre,
Això no és la programació de la penya, sinó és una programació nostra que fem un sopar d'aniversari, o sigui, un sopar que el farem fora de la penya, anirem tots arreglats, com pa potenciar el sopar, i això va llavant, i si no acabarem les festes.
Doncs així, si vos sembla, com teniu aquesta cita el dia 28, doncs tornem a parlar de la història de la penya d'ací unes setmanes i que acabeu de passar aquestes bones festes.
Encantat, com vosaltres vulgueu.
Moltíssimes gràcies, bueno, això ara vostè que no el coneixíem, un plaer.
Moltes gràcies a tu.
I Colas i Sancho, ens veiem segur per així algun dia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres, bones festes.
I nosaltres fem una mínima pausa, de seguida més assumptes.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Qué necesitamos para fiestas? Lo primero, la ropa serigrafiada o bordada. Y para cocinar, importante, paellas, cazuelas de barro, parrillas para la chulla... Lo tenemos todo. Chicas, ¿qué os parece si vamos directas a Big Mother Arbo? Allí lo tenemos todo. Y por ser de peña, nos hacen descuentos especiales. Big Mother Arbo, Avenida Pío 12, número 55, de Villarreal.
¿Necesitas asesoramiento para manejar tus redes sociales o programas informáticos? En Sisenred te vamos a ayudar. A partir de septiembre empezamos a impartir clases personalizadas y particulares adaptadas a tu horario. Y si contratas una clase con nosotros hasta el 30 de septiembre, te regalamos la segunda. Llámanos al teléfono 644-392-359. Estamos en calle Ducal de Atenes 14, entresuelo 8 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Dos puntos de la frecuencia modulada. en més convidats en aquest cas visita dels socialistes. La vam tindre com a regidora avui, com a secretària general del Partit Socialista a Vila-real. Sílvia Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia a totes i a tots.
I actua vostè d'anfitriona perquè han vingut representants de diferents esferes, autonòmica i nacional.
Bueno, sí, avui és un dia important, no?, que tinguem els nostres companys de partit així a la nostra ciutat, que compartisquen amb nosaltres les festes de la nostra ciutat. És un dia important, agrair, per supost, a tots els membres, perquè tenim avui a senadors, tenim diputats nacionals, diputats autonòmics, diputats provincials. Aleshores, hem d'agrair, no?, l'esforç que fan des de la seva agenda, que la tenen pleníssima d'activitat i de actes. Aleshores, és molt d'agrair i, bueno, jo aprofito aquesta ocasió per agrair-lo públicament.
Saludem en Germán Renau, diputat nacional, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també des de l'àmbit autonòmic, Carlos Laguna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer preguntem al que ve del centre. Les eleccions n'hi hauran, no n'hi hauran, per a quan, per a no quan? Oi, diuen els seus companys.
Oi, no. Bueno, ara, precisament ahir, se va presentar un programa progressista, un programa comú progressista, per part del Partit Socialista, per a intentar oferir una alternativa de govern als grups parlamentaris progressistes de l'àmbit nacional. Jo crec que estem en un bon moment per a formar govern. Jo crec que en les convocatives de reunions que s'han preparat per aquests dies n'hi ha una possibilitat important d'arribar a un acord, i jo crec que és molt important, sobretot, que n'hi hagi un govern quan abans millor per a tots els espanyols i espanyoles, però n'hi ha que pensar també, ara que estem a Vila-real, lo important que seria per a Vila-real que tinguem un govern progressista a Espanya i la bona sintonia que n'hi hauria entre el govern a Espanya, la Generalitat i així a Vila-real. Seria molt important perquè es podien dur a terme moltes reivindicacions de la ciutat que han estat sempre ahí, com el tema de la passarel·la, de l'estació, com el tema de la comissaria de Policia Nacional. Jo crec que n'hi ha una bona oportunitat per arribar a un bon acord de govern i dur a terme el que tots els espanyols i espanyoles van votar en abril, que era una majoria abrumadora progressista.
I una situació al govern central que també perjudica una miqueta al desenvolupament de la Generalitat, no? Deien els comptes que, òbviament, al no haver aquest finançament nacional, doncs es veu una miqueta mermada també la Generalitat.
Bueno, en primer lloc, dir que és un plaer tornar a estar en Vila-real, per a gaudir de les seues festes, i jo que he estat com a president sempre de Cocembe de fa molts anys, pues ara estic en una altra cara, diguem, no? Pues evidentment jo crec que necessitem un govern i, bueno, pues tindríem que retrotraer-nos en el temps perquè els pressupostos que se van fer i que van rechaçar lo que van ser els independentistes i la dreta, pues ja portaven dins dels seus pressupostos una partida molt important per a la que és el finançament de la Comunitat Valenciana, no? Esperem tindre pronte un govern central ja conformat i estic convençut que serà beneficiós per a lo que és la comunitat. I com diu, com acaba de dir Germán, és aprofitar també les sinergies de lo que és el govern central, el govern autonòmic, la Diputació i l'Ajuntament de Vila-real.
Això és beneficiós, o ja ho comentàvem, no? Jo crec que ho hem comentat alguna vegada, que n'hi ha qui diu és que si tot és el mateix color no es reivindica el mateix, perquè diu, si és l'amic entre cometes meu, no li vaig a fer la mateixa pressió que hago de l'oposició.
No, però en realitat nosaltres sempre hem defensat les mateixes idees, governarà qui governarà a la següent instància. Les mateixes reivindicacions que hem tingut quan estava governant la dreta en Mariano Rajoy a Espanya, les hem tingut en estos 10 mesos de govern de Pedro Sánchez i continuarem reivindicant des de la província les mateixes necessitats que tenim, i jo faré el mateix estant així a Castelló o estant a Madrid, perquè en realitat tenim unes idees molt clars i sabem perfectament el que necessita la província de Castelló.
Ens agradaria també, ara que encetem curs, tot i que el govern central ha marcat una miqueta per aquesta duda, no aquest dubte, quins són els deures que s'ha marcat també per a reivindicar des de Castelló al govern central?
Bueno, n'hi ha moltes coses a reivindicar, però per supost el primer és que n'hi hagi un govern, perquè si no no podrem avançar en cap tipus de política. En el moment en què n'hi hagi un govern ens sentarem per a parlar de totes les necessitats que té la província des de la Diputació, des del govern autonòmic, els diputats i senadors de la província de Castelló, i parlarem de totes les necessitats que n'hi ha per a la província. Però com ja t'he dit, el primer és intentar que n'hi hagi un govern, perquè si no no podrem avançar, si no estarem mesos i mesos i fins a un any en el futur que no podrem avançar cap tipus de política per a la província de Castelló.
I el govern valencià, Carlos, bueno, quins són els deures?
No es començarem fins al dia 11, que es comença ja, el, diguem, oficialment el període parlamentari, no? Que és quan els consellers del govern faran pública el que és el plan d'actuació, no? I a partir d'ahí ja les comissions. Però és que redundant en el que van dir, jo crec que els alcaldes, per exemple, de Vila-real, l'alcaldessa de Castelló, etcètera, estan de manera reivindicativa en moltes vegades, encara que la Generalitat siga del mateix partit. Cosa que jo no he vist mai en el que és el Partit Popular. Quan ha hagut un govern central, ara estan dient ells, per què no demanen això? Però si és que tu no has demanat mai al govern de Mariano Rajoy, què estàs demanant tu ara? I, sin embargo, torne a dir que tant en Villarreal com en Castelló com en un altre ajuntament, la gent és reivindicativa als càrrecs institucionals.
I en quant a propostes que vostè vol defensar des de Castelló també al govern valencià?
Bueno, hi ha un tema que... Jo crec que entre tots, entre els parlamentaris nacionals, els parlamentaris autonòmics, els alcaldes, concejals, etc., que és millorar la sanitat en Castelló. Jo l'altre dia vaig rebre una crida d'una dona que porta molts anys veranejant en Benicàssim i va dir, Carlos, tinc que donar-li gràcies a la sanitat valenciana perquè han salvat el meu home d'un infart. I era tot, bueno, agraïments. Però entre tots tenim que lluitar per millorar el que és la millor sanitat del món, que és la pública en la Comunitat Valenciana i en Castelló.
No sabem, Sílvia, també com a secretària general del partit, si aprofitarà ara que té aquesta visita, no, de tants companys d'altres esferes per a recordar, no? Ells ho saben de sobre, suposem, però per a recordar què fa falta per a Vila-real.
Sí, nosaltres, de fet, el que dius abans, no? No perquè estigui governant el Partit Socialista tant a nivell autonòmic com a la Diputació, com a nivell estatal, anem a parar de reivindicar. De fet, ho van demostrar en el moment de Zapatero, en el que van tenir que reivindicar moltíssimes coses. I, bueno, nosaltres estem per als interessos de Vila-real i no tenim que fer una política partidista, que és el que fa altres partits, no? En el moment que governen les altres entitats. Nosaltres tenim unes reivindicacions que ja les ha comentat el diputat nacional Germán Renau, que és el tema de la passarel·la, aquesta famosa passarel·la que tenim a l'estació, que impossibilita o que dificulta el que és el viatjar les persones amb diferents diversitat funcional. Aleshores, aquesta és una reivindicació més important, la comissaria que ha dit també Germán i, bueno, i a la Generalitat sempre l'estem reivindicant. Moltíssimes coses, moltíssimes ajudes, perquè Vila-real, per desgràcia, necessita molta ajuda. Molta ajuda, no ja només econòmica, sinó d'ajuda institucional, tant de la Generalitat com ara que la Diputació, que per sort serà la primera vegada després de molts anys de mala gestió del Partit Popular. Necessitem molta ajuda, com he dit abans. Tenim sentències urbanístiques que cada dilluns, bueno, ara cada dimarts, perquè fem les juntes locals en dimarts, es venen sentències urbanístiques que són milionàries i que això afecta d'una manera desastrosa a les arques municipals. Aleshores, necessitem ajuda per a seguir durant endavant el centre de tecnificació esportiva, que costa 1 milió d'euros obrir-lo a l'any. Ara ens costa 500.000 euros perquè només tenim el que és el pavelló i la piscina. Necessitem també ajuda per a dur endavant uns projectes que tenim molt interessant sobre el tema de la salut pública, que en combinació i en coordinació amb Miquel Rovira, el gerent del Departament de Salut de la Plana, en el que tenim un projecte molt important en el que podrem afavorir molt a nivell comarcal, no només als ciutadans de Vila-real, que serà el poder derivar a persones amb diferents patologies a una activitat física duta així en una instal·lació que és la que denominem nosaltres Aquasport, que ja està pràcticament el lloguer en marxa, i a veure si en gener el podem ficar en marxa i ahir podrem derivar aquestes persones amb diferents patologies i serà un projecte pioner. Ahir necessitem a la Generalitat que ens ajude perquè és un cost molt elevat per a lo que és la població de Vila-real i més com tenim les arques.
Doncs esperem que totes aquestes peticions, reivindicacions les ajudes arriben, així que moltes gràcies als tres. Esperem que dins de les obligacions, i tot i que vostès segurament estaran només avui per ací, doncs puguen gaudir d'aquest dinar i de la festa a Vila-real. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Sílvia, moltes gràcies i parlem pronte.
Moltes gràcies i bones festes a totes i a tots.
Moltes gràcies. I nosaltres continuem perquè tenim més convidats i demanem disculpes perquè els tenim esperant fa una estoneta. Parlem del dolçainer de Tales i tenim a la gent del Trull, Josep Salmerón, molt bon dia, que ja vas estar fa unes setmanes.
Molt bon dia.
I avui vens acompanyat per un diguerem dels artífexs que això siga possible des de Xarxa Teatre, Leandres Camilla, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perdó, reiterem aquesta disculpa.
Tranquil·la, hem estat molt a gust. Xerrant així amb la gent, hem estat molt a gust i si ho teniu molt bé muntat.
Però arribeu, no? Aquesta vesprada finalment arribeu, no?
Sí, arribarem, no patis que és...
I avui sí, l'oratge sembla que no serà un contrari.
No serà un impediment. Avui ja pareix que estigui el dia perfecte per fer el Dolçainer de Tales i esperem que aixina siga, amb dudous a Santa Clara i tot, aixina que... Com però... si ens passarem.
Lo mateix. Leandre, recorda'ns, perquè estàvem mirant, no hem vist el llibre que es va editar al final de la dècada dels 80, per què Xarxa reprèn el Dolçainer de Tales?
Pues mira, nosaltres des de l'any 82-83, que vam crear Xarxa, una sèrie de gent, vam tindre clar que el que volíem era treballar a partir dels nostres arrels, de les nostres tradicions, no per a simplement plasmar-les, sinó per a pegar-los una volta, per a portar-les a la contemporaneïtat, d'alguna manera. Entonces, els dos primers espectacles que vam fer per al públic infantil, La bruixa Marruixa i La barba del rei Barbut, van fer, ja només els noms, parlant de La bruixa Marruixa, de L'home del sac, o sigui, ja estàvem parlant de qüestions populars i tradicionals, de coses que teníem tots els xiquets entonces en el nostre imaginari, en el nostre univers. I ja entonces a nivell de música vam pensar, n'hi havia molts grupers pues a Catalunya, en molts altres llocs, que portaven pues, música de metalls i de més, i nosaltres així ens han criat en la dolçaina. És com quan me pregunten per què tireu coets, per què utilitzeu la pirotècnia. És que nosaltres ens han criat en coets. Nosaltres, el meu germà, que té 5 anys menys que jo, va néixer i jo vaig encendre una traca quan va néixer el meu germà. Dius, claro, i el que passa és que després ja aprofundixes i entres en el codi i en el llenguatge de la pirotècnia, de la música. Resumint a lo que anava, al dolçainer. Ja en aquests dos espectacles infantils gastàvem la dolçaina com a element cridaner i com a element que acompanyava l'espectacle. I este tercer espectacle de la dolçainer vam pensar, escolta, per què no explicar què era la dolçaina, què era la figura del dolçainer? I més tenint una referència com teníem el poble de Tales, que està així al costat, i lo que ha significat i lo que és la figura del dolçainer de Tales. I a partir d'ahí, en una sèrie de gent, en el musicòleg Diego Ràmia, en l'escriptor Vicent Serra, vam començar a investigar, a pujar molts viatges a Tales per a fer una recerca de materials, de partitures antigues i demés, i vam llançar, i vam llançar explicant el que és un dia de festa antiga i tradicional a les nostres terres, contada a través de la figura del dolçainer i de la música de dolçaina.
Tot i que ja va ser fa uns quants anys, ha hagut ara com un boom en els últims i s'està representant, o sembla, molt més, no? Almenys sempre sembla que estiga rodant el dolçainer de Tales. Mires l'agenda provincial i sempre està en alguna localitat.
Sí, bueno, fa 4 anys vam proposar fer a la Diputació de Castelló una campanya d'impuls tradicional. A partir de reprendre el dolçainer de Tales, que és un espectacle del 87, però bueno, que vam deixar de fer quan vam començar el gran format i demés, el vam reprendre per una efemèride també de la Colla dels Senyors de Castelló, i vam veure que era interessant el intentar donar aquest impuls tradicional a les comarques de Castelló. Què suposava això? És reprendre el dolçainer de Tales, però fer-lo a cada poble on anem amb associacions culturals i del propi poble. Si te'n vas a la Vilanova i el grup de danses, la banda de música, el grup de dolçaines participen, això que suposa anar fer assajos en ells, fer i dinamitzar d'alguna manera el que és la cultura popular, que és l'objectiu que té esta campanya. Per això el sents moltes vegades, perquè portem 4 anys fent 8 actuacions a la província, però això ha suposat també el fet de tindre'l en marxa l'espectacle, que l'hem fet en pobles d'Alacant, en pobles de València, i bueno, per això està de moda lo antic.
Que tant de bo, no, que recupere. Comentava Leandre els assajos. Tu vas dir que no n'havíeu fet i que l'assaig serà avui. Com està? O així és que som més valents i mos lancem al rogle i...
L'assaig general, diguem que és avui, no? Vull dir, nosaltres la part musical la treballem nosaltres de forma individual en l'assessorament de Xarxa Teatre i en els seus músics, i la part artística, o aquesta part més teatral, diguem que ells són els que l'ha donat a terme, són ells els professionals. I nosaltres estem parlant que els usos dolçainers o la gent que participa a associacions dins de l'espectacle és del món amateur. Nosaltres som gent que en el nostre temps lliure, pues alguns de nosaltres ens dediquem a durar a terme aquesta activitat en les nostres associacions, però realment els professionals són ells, ells se dediquen a fer el teatre, ells entenen. Entonces, per nosaltres és molt fàcil, perquè simplement ens acoplem a eixa roda, no?, que va girant, que ja està generada. Entonces, se fa molt senzill treballar. Assaig general, sincerament, avui...
No cal.
Avui, el que aneu a veure està ja perfectament consolidat, està treballat, tots sabem el que tenim que fer i no hi ha cap problema, segur.
Que a més, el que va a veure avui és la celebració d'un aniversari del grup de Dolçaineta Valeltrui, que són els que han provocat i han motivat que se faça l'espectacle avui a Sevilla la Real amb el seu protagonisme i amb la col·laboració de l'Anguila, del Raval, de la Colla de Geganters. És a dir, que moltes de les associacions culturals tradicionals de la ciutat de Vila Real estaran presents avui a partir de les 7 de la plaça Major.
I el que ja ho haig vist és això, ja ho vau comentar, al ser autòcton de cada poble, dues iguals no n'hi ha, de representacions.
No, a veure, el que és l'espectacle en si és el mateix, però depenent de les col·laboracions i depenent de les associacions que participen, se fa d'una manera o d'una altra. Però espera a veure-ho.
Quanta estoneta més o menys de representació?
Pues estarem... L'espectacle que vindrà a durar una hora i quart, hora i 20 minuts.
Sí que comença a les 7, a l'hora de sopar, a casa perfectament o a la penya.
Sí, espere, estar a l'hora de sopar, ja, per culpa vostra, no dinaré avui.
Te portem el berenar esta vespre, no te preocupes. Ara ja dinar no me dona temps de fer-te'l, però el berenar te'l porte. I a partir d'ahir, xarxa que m'estella i si n'acabem ràpid, bona neu fora una altra vegada, ja esteu per ací.
Tenim, bueno, mos queda lo que són la cua de l'estiu, diguem, la setmana que ve, bueno, ara m'embutxem a Tàrrega a presentar una cosa en Escandall, uh-huh. I la setmana que ve estem a la Pobla Farnals, que és un poble també on fem la nit màgica més de 30 anys seguits, el divendres de festes fan la professió i per la nit màgica, fem un veles i vents a finals en el MIM de Sueca, a finals de setembre, el 22 de setembre, i després ja ens deixem octubre i novembre per a preparar un nou espectacle que estrenarem a Bogotà al mes de desembre.
Vale. Bona marxa, la que té xarxa, i bueno, si et sembla anem parlant-ho perquè són tants projectes, no?, que de vegades ens va del cap.
A la vostra disposició, encantat sempre.
I bé, Salmerón, que vagi molt bé aquesta vesprada i que l'assaig general siga de categoria internacional.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies també, Leandre, des de xarxa, i molta merda.
Gràcies a vosaltres i esteu tots convidats. Plaça Major, 7 de la vespre.
Doncs esperem que vagi molt bé. Un plaer, i nosaltres ja recta final, Núria.
Me passes el testic perquè... Continuem presentant més convidats, com heu vist. No hem parat, jo no sé, no he fet els counters de la quantitat de veus que hem sentit en dues hores, però continuem amb veus polítiques. Partit Popular, el seu portaveu, Héctor Folgado, bon dia.
Molt bon dia, Núria, és normal. Que passe moltíssima gent per Ràdio Vila-real, la nostra ràdio, una ràdio que, en la que sempre sentim com a casa.
Doncs vinga, com porta les festes?
Doncs pues bueno, les festes molt bé. Jo, la veritat que, com sabeu, pues, m'agrada viure-les amb molta intensitat. Enguany celebrant 40 anys de penyes, que tindrem temps de parlar d'això. Però bueno, vivint-la en la penya surt un corda, en intensitat, participant en la majoria dels actes possibles. I crec que les festes són la millor demostració de lo que són com a poble i, per tant, vivint-les en intensitat.
Com va anar la xulla?
Pues bueno, molt bé, molt fumats, com sempre. Al carrer Betxí, que és on la mengem nosaltres, pues, hi ha moltes fograes i això fa pues, que aquesta nit sigui una nit especial, però bueno, contents, no? Al final, nosaltres, de la nostra tasca d'oposició, que sempre intentem siga molt positiva, vam plantejar farà 2 anys la declaració de festa d'interès turística, no? Per a algo tan nostre com la nit de la Xulla, tan singular, tan peculiar, que ja comença inclús a exportar-se a altres municipis. I aquella moció va ser aprovada per unanimitat i l'any passat ja van tindre l'alegria, bueno, enguany ja maig, l'alegria de que se declarava festa d'interès turístic. I creiem que cal seguir treballant en aquest sentit. També la incorporació de la Ioli que fa l'Ajuntament, la Junta de Festes i Caixa Rural, crec que ha sigut una gran iniciativa. Està molt bé perquè és algo que forma part de la Xulla i que ens permetís a tots preparar i sanir d'una manera especial i junts. Està molt bé.
Doncs sí, jo crec que és algo que va cada vegada creixent, no?, i que cada vegada va més aquesta iniciativa.
Sí, sí, de fet nosaltres, que veníem de l'exposició de la Puríssima...
Però vostè no va fer la Lioli,
No, però no vaig poder fer-lo, perquè quan vam arribar ja no quedaven casoletes per a fer-lo, no? Ja no quedaven, però sí que vam poder estar allí, veient la gent, els companys i els amics, que sí que estaven atrevits, jo el vaig fer a maig, se me va lligar perfectament, i bueno, sempre que puga participaré, perquè com te dia crec que és una molt bona iniciativa.
Doncs sí, iniciatives són moltíssimes les que se plantegen en festes i més 40 anys de comissió de penyes. Ja parlarem com a president, però com a Partit Popular, com a portaveu, això que suposa els 40 anys per al poble de Vila-real?
Pues jo sempre, quan era president, m'agradava dir que les penyes són el motor de la festa. Ahir vaig escoltar, així, en la bodegueta, al president, a David, i m'ha agradat moltíssim. Després de Fredel, després de l'entrevista, li vaig telefonar per a dir-li que compartia un poc el que ell va voler transmetre. La comissió de penyes ha de també donar passos, ha d'evolucionar, i ahir l'Ajuntament ha de tindre un paper fonamental. Hem d'intentar que totes les penyes que en tenim ja moltes entenguin que és bo estar dins d'aquesta organització que va néixer en el 79 per a, sumant totes les forces, fer unes millors festes. La comissió de penyes ha anat aportant moltíssim, però ha arribat un moment en el que tal vegada les penyes joves no estan veient la necessitat d'incorporar-se. I ja n'hi ha molts actes, com el concurs d'empedraos, el concurs de penyes, de paelles, n'hi ha molts actes que estarien molt bé que contaren aquestes penyes joves i que agarraren el relleu. Jo recordo la meva generació de penyes com la penya al Cordonet, com la penya Sursum Corda, com la penya a la Cova, moltes penyes joves que agarraven el relleu de penyes més majors. No pot trencar si se relleu. I per tant, l'Ajuntament ha d'ajudar, ha de veure com afavorir que la comissió tinga els ingressos suficients per a fer festa i al mateix temps fer aquesta didàctica en totes les penyes que s'incorporen ahí.
I que la ciutadania també sàpiga, no?, que els pares sàpiguen transmetre-li als fills, no?, aquestes ganes i aquesta il·lusió de ser de penya, que això és algo que no pot faltar. Imagine que vostè això ho té molt clar, que li ho transmetrà a la seva filla.
Claríssim. Jo, Sofia, quan naixca, la intentaré que siga una festera més, que visca les festes com son pare, perquè m'encanten les festes, perquè crec que com dia forma part del nostre ser com a poble, no? Jo, els meus pares eren de la penya al Soll, i jo vaig a dependre a ser penyista, a viure la festa, a la xaranga que anaven rodant de casal en casal, que era de la pròpia penya, a eixir a la cabalgata, a viure tot allò des de menut. I possiblement, i molts dels companys de la meva penya eren de la penya L'Embolic, d'altres penyes que havien viscut i havien mamat aquesta forma d'entendre i de viure la festa. Per això que crec que és important, que no trenquem en ese relleu i que sempre n'hi hagi la gent jove puja creixent i entenent que les nostres festes s'ha d'innovar molt, però tenen una idiosincràsia que no se pot perdre mai.
Se fa política en festes?
Moltíssima. Moltíssima, afortunadament, perquè la política en ocasions pensem que és negatiu, no? Està parlant de política. Jo quan algú em diu que està parlant de política, estem parlant del poble, segurament. Serà pues, algú que no te veu durant l'any o que aprofita que te veu pel carrer o que t'ha vist en la penya de davant i que s'arrima i te conta algo que li preocupa del poble. Això és política. Per tant, és inevitable que els que tenim la responsabilitat d'estar en l'Ajuntament, els veïns vulguin comentar-nos, per a bé o per a mal, alguna cosa que creguin que puga millorar.
És distesa, no? És una altra forma de fer política que després ja se tancaran en l'espat, ja se tancaran en un saló de plens, però és una altra forma de fer-la.
Sí, al final tot el que sigui a connectar en la gent és positiu. Nosaltres, quan acaba la setmana de festes, fem una reunió després per a posar en comú tot el que la gent ens ha dit de diferents àmbits, perquè és un moment en què ens té a tots molt a mà perquè estem tots molt al carrer, no? I sempre fem aquesta reunió i ens agrada posar en comú pues, les coses. Escolta, pues, a mi m'han dit en tal penya, m'han comentat això. Temes que no tenen que veure en festes, temes que tenen que veure en el dia a dia i que a nosaltres ens servissin també per a fer la nostra tasca, que no deixa de ser la de defendre els interessos dels veïns quan allà l'Ajuntament no arriba, no?
Bé, com no tenim més temps, li agraïm moltíssim que hagi estat ací, a la bodegueta de Ràdio Vila-real, que acaba de passar molt bones festes, i me conta de què se disfressa o no se disfressa.
Pues mos disfressem, però encara no te puc contar. Demà, de totes formes, me posaré la samarreta de president de comissió de penyes i vindré a parlar-te de les festes.
D'això ens encanta les anècdotes que ens puc contar. Gràcies.
Gràcies a tu, Núria.
I nosaltres, abans de tancar aquesta bodegueta de Ràdio Vila-real, abans d'acomiadar-nos, doncs tenim als regidors de l'equip de govern, a l'Ajuntament de Vila-real, perquè ens acompanyen ara en uns momentets, ens acompanyen tant la regidora de Tradicions com el regidor de Serveis Socials, així com el regidor de Medi Ambient, per a parlar-nos sobre diferents aspectes relacionats amb les festes, però que tenen que veure amb la seva àrea, amb la seva regidoria. Doncs ara passem a presentar-los de seguideta i ens comenten. Presentem a la regidora de Tradicions, que evidentment jo crec que les tradicions són la festa, perquè està tot completament unit. Noelia Samblàs, bon dia.
Molt bon dia, Núria, i a tots els oients que ens escolten. Doncs sí, les festes al final són tradició, la cultura popular no s'entendria sense les nostres tradicions i, per tant, aquesta àrea de la que soc delegada, d'una manera o altra té ahí el seu granet de sorra dins les festes, també com a regidora delegada de l'Ermita. Per tant, l'ermita és el lloc on...
Ai, li toca de prop, tot.
Sí, sí, sí. la nostra patrona. Per tant, aquestes festes d'una manera o altra estan molt vinculades a la meva àrea.
Doncs sí, la veritat és que les tradicions, per exemple, tradicions de tot tipus, hem tingut la tradicional xulla, que aquest és un dels aspectes importants que no podem faltar en les festes, però per exemple també aquest dolçainer de tales, que també és algo que no és una tradició, però que tots els que formen part d'aquest espectacle ho són. Moltíssimes coses, no?, que podríem parlar i que estan dins del programa de festes.
Sí, la veritat és que són moltes les coses en les que Tradicions com a regidoria ha col·laborat i ha estat al costat també de les entitats que ho han organitzat. Estem parlant del dolçainer de tales, com bé tu has dit, la xulla també com a festa d'interès turístic provincial i també molt arrelada a la nostra història i a la nostra festa.
Tornada de la Mare de Déu.
La tornada de la Mare de Déu, per suposat. Demà també tenim el ball de plaça, la mostra de ball popular de la mà del nostre grup de danses El Raval, i d'una manera o altra diferents elements que dins de les nostres festes el que fan també és apropar als veïns i veïnes la nostra cultura i la nostra història i donar a conèixer aquestes tradicions que d'una manera o altra determinats col·lectius treballen per conservar-les i mantenir-les.
Però bé, no podem oblidar-nos, encara que estiguem en festes, encara que la festa estiga pel mig, de la part solidària, de la part humana, perquè ens acompanya el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, bon dia.
Molt bon dia.
I és essencial, no?, que en el programa de festes també s'incorporen actes relacionats, no?, que per exemple, se m'està ocorrint a mi, no?, la recollida d'aliments per a Esmara, que se celebra demà mateixa, entre altres, no?
Entre altres, igual que vam tindre el dissabte el pas solidari pel mantell de la Mare de Déu per a replegar aliments per a Càritas, demà, com tu bé has dit, pues animar a la gent a que a partir de les 7:30 s'apropi així a la plaça de la Vila i duga pues els aliments que es mare replega per als campaments de refugiats del Sàhara, i pues són una de dos de les mostres de que en festes la gent de Vila-real té ganes de festa i passar-se-ho bé, però tampoc s'oblida mai dels que menys tenen i dels que pues, pitjor viuen, i pues, sempre tenim aquests actes amb la seva vessant solidària.
Més coses, perquè ens acompanya el regidor de Medi Ambient, de Sostenibilitat, parlem amb Xalmeta, que ja l'hem tingut antes, ja l'hem sentit, però ara ve com a regidor a l'Ajuntament de Vila-real, i m'agradaria que em contara també aquesta campanya, no?, que s'està fent de recollida de vidre, en la que sempre se premia a la penya que fica més interès, no?
Aixina és. No crec que les penyes vagin molt faltes de vidre en els seus casals, perquè vam veure ahir en la xulla com se buidaven moltíssimes botelles, i la veritat és que van anar a pesar al punt de reciclatge. Este dissabte ho tindrem al Barranquet, i convidem a totes les penyes que s'apropen i que competisquen per a veure quina és la penya en més quantitat de vidre per a reciclar.
I després una altra cosa, no? Tenint en compte que tenim l'autobús gratuït, que n'hi ha molts carrers tallats, és una bona oportunitat per agafar el bus o per a anar a peu als llocs, no? Millorarem també el medi ambient un poc.
Nosaltres convidem a tota la gent a que vagi passejant per el poble, que el poble està fantàstic ara en les festes, una miqueta brut en algunes penyes, tot hi ha que dir-lo, i tenim que cuidar una mica des de les pròpies penyes, una mica quan acabem la festa recollir lo nostre, igual que demanem als que trauen els gossos que recolliguen lo d'ells, no lo dels gossos, perquè lo que solta el gos és de la propietat de l'amo. I convidem també a que la gent gaste les bicicletes, està el poble de meravella per anar en bicicleta, han vist que tallar l'avinguda no ha suposat realment cap problema per a els cotxes que circulen normalment per el poble, tots han trobat una ruta alternativa i ens han deixat una mica al centre del poble per als vianants, que és la millor manera de veure el poble.
Bé, vostè com a regidora de Tradicions s'ha plantejat ja si agafarà la Mare de Déu?
La veritat és que tinc que dir-te que sí que m'ho he plantejat perquè és una de les coses que més espero en emoció i sobretot perquè la meva família tenim una vinculació molt especial en Esportadors de la Mare de Déu, per tant, si més, si cap més, una cosa molt emocionant per a mi. El meu avi era portador i actualment són els meus dos cosins germans i mon pare portadors de la Mare de Déu. Per tant, ahir toca de prop i sí que si ens donen l'oportunitat, que com sempre fan Esportadors a meitat camí l'ermita, de que Reina i Dames i Corporació Municipal puguem portar a la Mare de Déu, pues serà tot un honor per a mi.
I saben vostès que el divendres la gent se disfraça? Ho sabien? Vostès també se sumaran a aquesta iniciativa o no?
Jo me pareix que no me disfraçaré molt, perquè l'únic disfraç que tinc és un traje en corbata que m'he comprat i m'agradaria guardar-lo per a celebrar les bodes que me toca celebrar a la Junta.
Tocarà usar-lo una miqueta més, del que pensava. I vostè, regidor?
Pues nosaltres no ho tenim clar encara. Estàvem l'altre dia parlant amb la penya, no sabem encara si... Estàvem ahí debatint a veure el tema de la disfressa. Sí.
Ens agrada que se disfressen, perquè, claro, és una altra forma de veure'ls d'una forma més distesa, no? Sempre a l'alcalde ja li ho preguntarem, perquè ell se disfressa segur, que a ell li encanta disfressar-se. Bé, com estan passant les festes?
Pues bé, bé, pues en la intensitat de compaginar l'activitat... del matí en l'Ajuntament, tots els actes, infinits actes que hi ha en el programa de festes i encara intentar topetar un huequet i encara que siga anar a sopar mitjoreta a la penya, pues, com sempre, sense parar.
Vostè?
Jo les festes les estic disfrutant realment poquet, les vaig disfrutar el diumenge, que va ser fantàstic, el dissabte una miqueta i la resta de dies treballant i els actes que em toca anar i poquet més, ja descansar i de matí una altra vegada la feina.
Ai, este no té essència de festa, no pot ser. Segur que... Ui, major! Això n'hi haurà penyes que estaran escoltant-nos i durant des de l'esmorzar.
La meva penya m'ho diu que no me veuen aquestes festes, no m'han vist, però... i intentaré anar tot el cap de setmana allí per donar-los la tabarra.
N'hi ha que aprendre a combinar, regidora?
Sí, jo en aquest cas m'estrené quasi que també en la faceta de viure les festes com a mare també d'un xiquet de Bolquers pràcticament i per tant és tot una mica més diferent però també aprens a viure la festa d'una altra manera. Clar. I al final Vila-real està en festes i el que volem és que la gent ho disfrute i que visquen les festes i se senten orgullosos de Vila-real i les seues festes.
Doncs amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i a viure millor les festes i una miqueta més intensitat.
Ara me'n vaig a la farmàcia i me compraré Farmatón.
per si acas, no? Per aguantar més. Molt bé, gràcies, regidora.
Gràcies, Núria, i a tots els oients que acaben de passar unes molt bones festes.
I nosaltres ja tanquem aquesta bodegueta, 4 minuts passen de les 2 del migdia. Seila, demà més,
Demà més, ara ja temps per als esports amb Javi Mata i el seu equip. Fins demà, que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Del 2 al 6 de setembre, viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a la 92.2, Ràdio Vila-real. Des del restaurant El Casino, vos aproparem els protagonistes de la festa. Gaudiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.